Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia. Hola, què tal? Com estem? Passant 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a La Ciutat, que comencem avui, tercera temporada d'aquest magazín de matí, que ja ho sabeu que us acompanya de dilluns a divendres entre les 10 i les 12 del migdia. Avui comencem nova temporada amb algunes novetats i, això sí, amb moltes ganes d'acompanyar-vos. D'aquí a uns moments, avui actualitzem aquesta informació d'última hora. Ahir coneixíem aquest incendi en un habitatge de la població veïna de Pineda Mar, on dos avis i els seus tres nets ferits en un incendi d'un pis a Pineda. D'aquí a uns moments parlem amb l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, perquè ens faci 5 cèntims de la darrera hora d'aquestes persones que van ser traslladades en helicòpter a l'Hospital de la Gallera. Avui també s'estrena a La Ciutat la meva companya d'informatius, la Naomi Esteve. Amb ella destacarem algunes informacions importants a la comarca. També avui, a l'entrevista, parlarem amb el doctor Carles Cordón. El passat dimecres va ser aquí a Calella per fer una conferència al Teatre de la Sala Mozart, on el prestigiós oncòleg va parlar dels últims avenços en el tractament del càncer. Avui dilluns també ens visita la neuropsicòloga Lorena Grau. Parlem de la gestió de les emocions en pacients i familiars de persones que pateixen un deteriorament cognitiu, una demència tipus Alzheimer o una altra malaltia neurodegenerativa. També ens avançarà part de la xerrada que properament farà la doctora Casa de Vall sobre la sexualitat també en persones que pateixen aquest tipus de malalties. A la segona hora farem tertúlia. Avui vindran a debatre temes de ciutat el Xavier Nogués, el Quim Rey, el Lluís Matas, el Josep Maria Parella i també el Manuel García. I acabarem la segona hora de La Ciutat avui amb música de John Lennon. Cada dia com avui, 30 de setembre del 88, fa anys d'aquesta estrella, el passeig de la fama de Hollywood que rebia el músic John Lennon. Salutacions, doncs, de qui us parla a aquesta hora del matí. El meu nom, Sònia Montanyola. I comencem fent un repàs al que podeu consultar avui, que podeu llegir a la nostra pàgina web, radiocalella.cat, com a notícies destacades. Aquesta fira animalista que va tenir lloc ahir, la vuitena, al passeig de Mar de Calella. Podeu veure un vídeo i conèixer la història de la gosseta Lud i els seus canets. També com a destacada aquesta transmissió esportiva del web Calella i el Canovelles, també partit d'ahir, i el reportatge Calella, aquest reportatge d'aquest festival de jazz i blues, Joan Josep Ribaixespi, que es va fer doncs, aquest cap de setmana en diferents espais de la ciutat. Són temes destacats avui al nostre espai web. A la resta de portades de la premsa d'avui destaquem el diari La Vanguardia, que diu que Sánchez adverteix el govern que actuarà amb fermesa si vulnera la llei. Ciutadans anuncia una moció de censura contra Torra que replica les crítiques pel CDR dient que no pot condemnar el que no existeix. Aquest diari també a la portada diu que una apagada deixa sense llum durant tota l'illa de Tenerife durant un piló d'hores. I també que l'ex-canceller conservador Kurt obté una victòria àmplia a Àustria. L'ultradretà Pipo rep un fort càstig després de les Visesh. És el que destaca avui a la portada el diari La Vanguardia. Saltem a El Periódico, que diu que el govern renova la seva confiança dels Mossos. El desglaç s'ha aconseguit al llarg d'un any de gestos i d'operacions policials conjuntes. Interior vol evitar les escenes de l'UO i limitarà el desplegament als edificis de l'Estat. A la portada també que Sánchez exigeix el sobiranisme que condemni la violència, Torra replica, no es pot condemnar el que no existeix. I el sense sostre que es disparen a Barcelona en 10 anys, l'Ajuntament va comptabilitzar 2.452 persones dormint al carrer l'any 2018. Destaquem també a aquesta hora del matí el que diu avui el diari Ara, també a la seva portada. Diu que Pedro Sánchez inicia la precampanya amenaçant amb el 155. El líder del PSOE diu que no hi haurà diàleg si es força la llei. En aquest diari també diu que la immunoteràpia, per cert, en parlarem avui amb el doctor Carles Cordón, la nova arma contra el càncer augmenta 15 punts la supervivència al càncer de mama més agressiu. I el conservador Sebastián Kurz guanya a Àustria. De les portades que es publiquen al conjunt de l'Estat, el CNI català diu El Mundo va encarregar el CDR a la sala al Parlament segons un jutge. És el que titula El Mundo avui a la seva portada. I destaquem també el que diu avui el diari El País, que parla d'aquesta apagada massiva que deixa sense llum a tota la illa de Tenerife. Informació de serveis. A aquesta hora del matí volem saber quin temps ens espera per aquest primer dia de la setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Darrera jornada del mes de setembre amb una situació meteorològica molt tranquil·la. Temps estable, tot i això sí, la presència d'alguns núvols baixos que seran poc importants i no implicaran cap canvi en el temps. Les temperatures, que aquesta passa nit pràcticament no han variat, esperem que avui les màximes siguin un pèl més baixes, no pujant tant com ahir a Torderes va arribar 29 de màxima, un ambient de ple estiu pràcticament. Doncs bé, avui aquestes temperatures no pujaran tant, malgrat continuaran molt suaus a les hores centrals del dia. De cara a demà, el temps voldrà canviar a última hora de la jornada. D'entrada, durant bona part del dia tindrem dominar el sol, però cap al vespre veurem nuvolades que arribaran al Maresme Nord, on no es descarta algun primer xàfec entrada la nit de demà a demà passat, i aquesta inestabilitat aniria a més durant la nit i fins i tot al matí de dimecres, amb unes temperatures que, si bé demà encara podrien repuntar una mica a les hores centrals del dia, de cara a dimecres baixaran de forma clara.
Doncs ens haurem d'abrigar, mitja setmana. I si heu d'agafar el transport públic, que sapigueu que en aquests moments hi ha normalitat. A la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències destacables. Segons el Centre d'Informació Transmet, en els diferents operadors, així, doncs, la situació tranquil·la a aquesta hora a metros, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Som-hi, doncs, són les 10 i 11 minuts. Fem una petita pausa i actualitzem aquesta informació que coneixíem ahir, aquest incendi en un habitatge de Pineda de Mar, on hi van haver-hi 5 persones ferides, 2 avis i 3 criatures. En parlem d'aquí uns moments amb l'alcalde de Pineda, el senyor Xavier Amor.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmas. Telèfon 93 769 3662. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Vine a jugar al pàdel. El pots practicar davant la platja, a les instal·lacions del Pàdel Calella Esport. Pàdel Calella, lloguer de pistes i escola de pàdel infantil i adults, base i competició. El Pàdel Calella disposa de terrassa, bar, restaurant i pàrquing gratuït per a clients. I atenció, del 18 al 20 d'octubre, torneig 8è aniversari, categories masculí, femení i mixta. Diumenge 13 d'octubre es faran partits classificatoris. Més informació a les xarxes socials. Vine a jugar al pàdel. Pàdel Calella, passeig marítim, Riarany dels Frares.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Disposem de servei tècnic propi, instal·lació, reparació i manteniment. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 93 766 0074.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. De dilluns a dissabte obert des de 8:45 del matí fins a les 6 de la tarda. Diumenges i festius obert d'11 del matí a 6 de la tarda. Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Menú de dilluns a divendres, 11,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 15 €. L'horari de cuina pel menú és de 1:45 a 3:45. Restaurant Cafeteria Sant Joan. Esmorzars, entrepans i menú diari. Ens trobareu al carrer Sant Joan 91 de Calella. Informació i reserves al 93 766 1342.
Ràdio Calella.
Ahir ens despertàvem amb la notícia d'un incendi en un habitatge de Pineda de Mar, on dos avis i els seus tres nets van quedar ferits. Volem actualitzar la situació d'aquestes persones. Tenim en línia l'alcalde de Pineda, Xavier Mor. Senyor Mor, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Exactament què va passar, alcalde?
El què, perdó?
Què va passar?
Bueno, doncs cap a 8:15 del matí, doncs es va originar un incendi en un menjador, en una vivenda de Pineda, en la zona del menjador. Aquesta zona del menjador, doncs, bueno, tot apunta per la visita que vaig poder fer del pis, una vegada ja es va doncs, extingir tot el foc i tot, doncs amb el coordinador de bombers vam poder pujar i bueno, tot es veu molt clar que tot neix d'un sofà que hi havia al menjador. Uh-huh. I a partir d'aquí comença el foc. I bueno, doncs a partir d'aquí tot el que comporta un foc d'una vivenda que bueno, doncs té uns perills, sobretot pel que fa al fum, que moltes vegades doncs, bueno, doncs tenen conseqüències més greus que a vegades el foc. No? I aquesta doncs, va ser així. És a dir, que aquí el foc va quedar molt concentrat a la zona del menjador, però tota la vivenda, que era un dúplex, va quedar doncs, plena de fum i això va fer doncs, bueno, doncs que tinguéssim un menor doncs que es va haver d'evacuar amb urgència perquè fins i tot va perdre la consciència i les, bueno, doncs totes les dificultats que van haver-hi després amb la resta de familiars, no? És a dir, que bueno, un ensurt molt gran que, bueno, doncs que esperem que només quedi en el ensurt perquè tot apunta que van millorant.
5 persones ferides, 2 avis i 3 nets. Quina és la situació d'aquestes persones ara mateix, alcalde?
Bueno, doncs nosaltres, jo vaig desplaçar-me immediatament després d'estar a la vivenda, em vaig desplaçar a Vall d'Hebron per veure si em podien donar un primer part d'informació, però va ser impossible, també per el tema de protecció de dades i perquè, com aquí que diu, estaven arribant doncs, els ferits al mateix temps que arribava com aquí que diu jo, i fins a la tarda no vam tenir més informació. La informació que tenim d'ahir a la tarda, perquè bueno, doncs estem esperant que avui també els metges al matí puguin passar i puguem tenir alguna informació més, doncs és que semblava que tots els membres de la família anaven evolucionant bé i, per tant, doncs, havíem de començar a descartar que podien haver-hi complicacions, no? I bueno, doncs això ens va relaxar molt perquè, bueno, doncs, tal com va dir el coordinador de bombers, no? Ha anat de 2 minuts i per tant, bueno, doncs estaríem parlant d'una altra tragèdia molt més gran que la d'un accident que finalment sembla que tothom es recuperarà, no?
El fet de que vinguessin els helicòpters i que fossin traslladats a la Vall d'Hebron és un protocol que es fa habitualment o és per la gravetat en aquells moments dels ferits?
Bueno, jo tinc que dir primer només tinc paraules d'agraïment per el desplegament, perquè és veritat que, bueno, doncs que no sé si va ser sort de que en aquell moment tots aquests efectius estaven a disposició, però jo vull agrair doncs primer a tothom que va fer possible això, les primeres intervencions, doncs que van ser molt, bueno, molt importants, com va ser el veí del primer pis, doncs un agent també de la Guàrdia Civil que just està davant del pis aquest i una parella de policia local de Calella que també estava per la zona, que van ser els primers que van arribar i que van pensar que havien d'obrir la porta i, bueno, i van treure doncs, el menor aquest que estava inconscient, no? Per tant, aquesta primera actuació, els bombers han donat molta importància perquè, bueno, doncs va ser els que van poder obrir la porta, no? Ah. A partir d'aquí, el desplegament, doncs, impressionant. La veritat que és sense precedents, perquè, bueno, doncs, acumular tants helicòpters i ambulàncies i bombers i policies locals i tothom, així que estem molt, molt agraïts, no? També al conseller, que immediatament el conseller d'Interior es va posar en contacte amb mi per veure si faltava alguna cosa, no? Per tant, nosaltres només que tenim paraules d'agraïment i gràcies doncs, a aquesta actuació coordinada i també d'urgència i de decisió de molta gent, doncs finalment doncs, no hem de lamentar una cosa més greu que hagués estat tot allò que deia el bomber, no? Això ha anat de dos minuts i m'estaria parlant d'una altra cosa.
I beneït aquest pàrquing del supermercat Consum, que és on van aterrar els helicòpters, no?
Sí, 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 la veritat que, bueno, doncs estava sí, tot molt a prop.
Sí. Estava obert el supermercat en aquell moment, l'alcalde?
Encara no, perquè obria a les 10 i tot just a aquesta hora ja pràcticament els helicòpters ja havien marxat, és a dir, que ja estava al parc, però sí, estava a punt d'obrir, que obren a 2:15, però tot això va passar abans, i, bueno, doncs ràpidament també es va tallar la Nacional 2, que hagués estat un espai per a aterrar, però, bueno, no va fer falta perquè, com dieu, doncs aquest aparcament està molt a prop i
tot va ser molt
ràpid i, ja dic, molt coordinat. D'aquelles coses que, bueno, es dona una darrere de l'altra i totes són positives perquè el desenvolupament de l'accident no vagi a més, no?
Per tant, no es pateix per la vida d'aquestes persones, eh?
No. Al principi, bueno, doncs imagineu-vos, no? Quan un rep la trucada a les 7:30, 8, i parlen d'un menor i, bueno, patien pel menor sobretot, però no, al final tot va dir que ja dic, que han tingut en aquest cas molta sort i bueno, en aquest cas doncs quedarà en un accident i en un incendi que no hem d'evitar cap mal major.
Parla vostè d'un menor, però eren tres criatures, no?
Sí, hi havia un nen d'un any i mig, que el petit d'un any i mig doncs dormia a l'habitació dels avis i bueno, doncs l'àvia en aquest cas, que va és l'única persona que va rebre cremades, es va endur cap al pis de dalt, que és un dúplex que té dues plantes, i després hi havia dos menors més de 5 i 6 anys, que el de 5 anys és el que van evacuar primer en helicòpter perquè semblava que era el que necessitava més urgència.
Déu-n'hi-do, alcalde, quin despertar,
Molt bé. Doncs sí, un diumenge una mica ens he tingut, la veritat.
Sí. Molt bé, alcalde, doncs que quedi en sort.
Molt bé.
Gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Bé, doncs, bones notícies per a aquestes famílies de Pineda de Mar. Naomi, Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia, ben tornada
tu també, la Naomi, Esteve, que s'incorpora a l'equip de la ciutat. Amb què?
Doncs mira, a partir d'ara us portaré cada dia un resum de les notícies més importants, però a nivell comarcal, no? Doncs per obrir una mica aquesta mirada que tenim sempre nosaltres a través de la comarca i portar, doncs, les notícies principals del dia que passen a la nostra comarca.
Molt bé, què destaques avui?
Doncs mira, avui destaquem també, comencem amb una mala notícia, i és que el germà de la menor de 13 anys degollada a Mataró, a finals de juny, ha estat detingut. El noi de 17 anys està acusat del crim i ha estat extradit a Espanya després de ser arrestat a Alemanya pocs dies després de que es cometés el crim, segons ha avançat La Sexta. Aquesta setmana, la policia, aquest cap de setmana, ha demanat l'extradició del jove rus de 17 anys, que estava sent buscat com a presumpte autor de la mort de la seva germana de 14 anys. El cadàver de la jove, recordem, va ser trobat el passat mes de juny en el domicili familiar que tenia la família a Mataró. La policia científica va buscar proves durant hores a la casa número 83 del carrer Burri, va analitzar totes les càmeres de seguretat de la zona i va poder seguir la pista del noi. La policia assegura que el jove hauria escapat després de matar la seva germana i s'hauria traslladat fins a Alemanya, on van poder ser arrestat només uns dies després del crim per ordre dels Mossos d'Esquadra. Des d'un principi, la policia catalana, tal i també com havien comentat aquí, va començar a buscar-lo, però deien, sense vincular-lo al crim, sinó perquè creien que també estava en perill, que potser
que estava espantat,
havia...
Exacte, no?
Estava espantat i podia haver presenciat alguna cosa i llavors per aquest motiu va fugir. De fet, la policia i la mare, doncs això, no? Temien que l'assassí també el perseguís. Justament, la mare, molta gent s'ha preguntat i on era la mare, perquè aquests menors estaven sols. Doncs tot apunta que la mare va anar a passar uns dies, justament, quan va passar aquest fatídic cas, a Rússia per celebrar l'aniversari d'un altre fill seu que estava vivint a Rússia i se'n va anar a Rússia, doncs, a celebrar-ho. Palertada, després d'uns dies...
Que rocambolecs, no?
Tot molt rocambolecs. No, és en el moment. Sí, alertada uns dies després per no tenir notícies dels seus fills, doncs va trucar uns amics russos també, que viuen aquí casualment a Calella, per demanar-los ajuda, dir, sisplau, aneu a mirar si si els meus fills estan bé. Un cop van arribar aquests amics, es van posar en contacte amb el president de la comunitat de veïns i va ser quan van accedir al pis i van veure que el germà no hi era i malauradament doncs, es van trobar el cos d'aquesta nena de 13 anys sense vida i degollada, vull dir, clar, si fort, trobes una persona fort. Ja degollada...
Tremendo, tremendo. I el germà també és menor, no?
El germà també és menor, té 17 anys. En aquest moment, doncs, els Mossos d'Esquadra es van posar a buscar el germà. Segons el que ha transcendit fins ara, va ser detingut només dies després a Alemanya. L'únic doncs, que ara han pogut demanar l'extradició del menor, que ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors i ha ingressat doncs, en un reformatori acusat de l'assassinat de la seva germana i ara, d'hores, doncs, les investigacions se centren en descobrir els motius i el mòbil doncs, d'aquest assassinat.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí.
Què més, Naomi?
Després, portem una altra notícia que també és una mica mala notícia, però no hem d'alarmar-nos, perquè la desalinitzadora de la Tordera, aquesta paraula que costa tant, treballa el 75% de la seva producció i direu, què significa això? Doncs això es tradueix que hem tingut un estiu sec, calorós, sense pluges i per tant que les saleres dels rius estan seques i baixa poca aigua. Per exemple, els nivells d'aigua que abasteixen prop de 5 milions d'habitants s'ha situat per sota del 60% de la seva capacitat amb 367 hectòmetres cúbics emmagatzemat. Davant d'aquesta situació, l'Agència Catalana de l'Aigua ha decidit incrementar la producció d'aigua desalinitzada, com és el cas de la desalinitzadora de la Tordera de Blanes, que ara treballa el 75% de la seva capacitat. Fins ara, per posar-nos una mica en context, ho estava fent el 50% i abans de l'estiu el 35%. Per tant, ha augmentat bastant la seva capacitat. I no només s'ha augmentat aquí a la desalinitzadora de la Tordera, sinó que és un fet que és general a tot el país, perquè també s'ha augmentat la planta del Llobregat, que ara opera el 70% i que fins ara ho feia el 20%. I, per tant, una mica sí que són xifres alarmants, si més no, després d'aquest estiu tan sec. I doncs ens preguntarem per què s'ha fet això? Doncs perquè les reserves del sistema Ter-Llobregat es troben en fase de prealerta, tal i com defineix el pla de sequera. I amb aquesta aigua dessalada, doncs, es vol allunyar al màxim d'una entrada a escenaris doncs que sí que ens comportarien a tots
de restriccions.
Mesures.
És curiós perquè amb el que ha pogut aquests últims dies, ho comentàvem a la redacció, no? Amb aquests torrents d'aigua d'aquests últims dies, que fins i tot en alguns llocs van haver d'obrir comportes de pantans perquè estaven molt a tope. I en
però
canvi,
clar, les capçaleres dels rius aquests que ens abasteixen a nosaltres per tenir aigua, doncs ha estat un estiu preocupant i sí que és veritat doncs, que ara en les darreres setmanes ha plogut molt, però si ens hi fixem al llarg de l'estiu ha estat un
si
estiu.
Si no plou de forma contínua, és allò que diuen una flor no fa estiu, no?
Exacte.
Per molta aigua que caigui un dia. Sí.
I després seguim amb més notícies perquè Mataró Vilassada de l'IA Argentona han celebrat aquest cap de setmana el 600 aniversari de la creació dels seus governs locals. D'aquesta manera han volgut commemorar els 600 anys del naixement d'aquests termes municipals. L'any 1419, els tres municipis van alliberar-se del domini feudal i els seus habitants es van organitzar per gestionar la vida comunitària i construir doncs, el que podríem dir que és el primer antecedent del govern municipal modern. Per tal de celebrar aquesta efemèride, l'Arxiu Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Mataró, Vilassar de Dalt i Argentona van organitzar unes jornades que han tingut lloc al llarg del cap de setmana en els tres municipis. La inauguració dels actes es va fer divendres a les 7 de vespre al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt amb la presència dels tres alcaldes, el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Alexis Serrano, el conseller de Cultura del Consell Comarcal del Maresme, Marc Bosch, l'alcalde de Mataró, David Bote, l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, i l'alcaldessa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró. Doncs felicitar aquests tres municipis.
I tant, molt bé. Alguna cosa més, Naomi?
Doncs sí, ja per acabar, us porto la trobada de geganters, perquè aquest cap de setmana va tenir lloc a Tordera la 29a trobada comarcal de gegants del Maresme, amb la participació de 22 colles geganteres, i d'aquí en va sortir doncs, el nou hereu dels gegants del Maresme, que és en Pere Màrtir, de Vilassar de Dalt. Vilassar de Dalt ho està patant molt, aquest cap de setmana.
Molt bé.
I que en resultat, doncs, l'hereu del Maresme 2019. Fa un any, a l'Ella, doncs, es va escollir el geganter Pere Botero com a hereu i ha representat doncs, fins ara la comarca durant tot aquest any.
Molt bé, doncs tenim hereu gran, eh?
Tenim hereu gran.
Hereu gran. Molt bé, Naomi, gràcies i fins demà.
Fins demà.
Que vagi molt bé, gràcies. Passen 28 minuts de les 10. Fem una pausa i avui a la ciutat entrevistem el doctor Carles Cordón.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Doncs ens trobem al Teatre de la Salamosa, amb el doctor Carles Cordón. Què tal, doctor?
Molt bé, bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt content d'estar a Calella, d'estar a casa una altra vegada.
Ha vingut per la conferència o ha vingut també uns dies a fer turisme?
He vingut per la conferència, per el que significa la lluita contra el càncer, mm-hmm. pel respecte que tinc a la oncolliga i el carinyo, i a més perquè un gran amic, el doctor Mariano Barbacid, té una festa especial acadèmica a Madrid i m'han invitat a participar i he pensat que seria una bona ocasió per poder estar amb companys aquí a casa.
Una conferència centrada en els últims avenços en el tractament del càncer. De quins avenços estem parlant?
Parlarem avui de lo que havíem parlat abans. O sigui, vaig pensar com ho podem fer que sigui una miqueta diferent però entretingut i que ho podem anar enllaçant cada vegada. Sí. L'última vegada que vàrem presentar tot un nou popurri de tractaments i de diagnòstics fa més de 5 anys. Va ser que també vaig rebre la medalla d'or de Calella, que em va fer molta il·lusió. I he pensat, i si agaféssim el que vàrem dir i les promeses d'aleshores i on te les hem portat?
Ah, està bé, molt
i la realitat és que en molt poc temps, amb 5 anys, hi ha molt bones notícies. També hi ha notícies preocupants, però parlarem de les notícies bones sobretot. Vull dir, vàrem dir que començaria una nova època amb radioteràpia, que comptes de ser de 30 sessions durant 2 o 3 mesos, aniria a ser de 3 o 4 dies seguits, o fins i tot d'una sola sessió. Avui portem ja data publicada en la que tant se n'endona el tipus de tumor o fins i tot les dimensions. Una sola dosis de radioteràpia a alt nivell de ràdio realment curen aquests malalts. Vull dir que és un moment interessant per la radioteràpia. Parlarem de la immunoteràpia. Quan vaig venir l'última vegada vàrem dir que començaven a tornar-se a moure totes les fitxes dels soldats que tenim dintre del cos per ajudar-nos i que semblava ser que podíem fer un atac diferent. De fet, el Premi Nobel d'aquest any, el Jim Allison, gran company de Memorial Sloan Kettering, que després se'n va anar a MD Anderson, ha guanyat el Premi Nobel per la participació en com les cèl·lules immunitàries ataquen a les cèl·lules tumorals, i presentarem evidència, fins i tot en pel·lícules, que crec que són molt interessants, perquè no hi ha res millor que veure-ho, de com aquestes cèl·lules ataquen. I per altre cantó, el sistema immunitari que segrega, que fa anticossos a l'humoral, no al celular, el gran amic també, Dennis Slamon, acaba de guanyar el Premi Lasker de Medicina. La gran majoria de Premis Lasker guanyen el Premi Nobel, i és el fer servir els nostres propis anticossos modificats per atacar les cèl·lules tumorals. Vull dir que tenim avenços importants, estem atacant el càncer, però també tenim notícies preocupants.
Com per exemple?
Continua creixent el número de pacients amb càncer. O sigui, no hem lograt fer una detecció precoç en molts de casos i no hem lograt atacar el que jo crec que té de ser la salut, comptes de l'enfermetat. Vull dir que encara estem lluny d'un diagnòstic precoç i potser d'una educació de tot el públic en general i de la comunitat per tractar-nos millor nosaltres mateixos. Per altre cantó, els tractaments s'estan convertint en molt cars i presentarem evidència de que amb els últims 30-40 anys les poblacions no han crescut tant, vull dir, no som molta més gent de la que érem fa 20, 20-25 anys, però el producte brut de les nacions s'està consumint per la salut. Per què? Perquè tenim una població envellent, que això és bo, vol dir que vivim més temps i amb millor qualitat de vida, però que també tenim malalts crònics amb moltes malalties, en les quals se li sumen les malalties neoplàstiques i són costoses per la societat. Vull dir que tindrem de pensar quins són els recursos, perquè la demanda il·limitada no pot contrastar-se amb uns recursos limitats.
Què té el càncer que costa tant de curar, doctor?
Té els seus secrets, i és un gran guerrer, però tots els grans guerrers en la història han tingut els seus punts tàctics, que els podem atacar fins i tot a l'Aquiles, veritat. Vull dir que jo crec que el taló d'Aquiles en el càncer existeix i que el trobarem, i que l'estem trobant, i que mentrestant el que estem fent és que l'estem entenent més, i entenent el càncer entenem més la dinàmica de la vida, perquè en el fons és una enfermedad que no vol morir, que vol ser immortal amb un cos mortal.
En entrevistes passades vostè parlava de la cèl·lula mare. Ens ho pot explicar?
Segur.
Que és comú a tots els càncers.
És comú a tots els càncers, com és comú a tots nosaltres. En primer lloc, totes les cèl·lules del nostre cos són cèl·lules maternes. La vida és materna per naturalesa. Per què? Perquè l'òvul fecundat que dona la vida a l'embrió, la primera cèl·lula, és de la mare. I per què és de la mare? Perquè aquest nou ser es té de crear a dintre de la mare, no a dintre del pare. Aleshores, tots els productes dels supermercats tenen barres de còdic, que són diferents. Nosaltres també les tenim. Són els antígens d'histocompatibilitat, són el que ens fan diferents, els grups sanguinis A o B o universal. De manera que si els antígens del pare fossin molt diferents, la cèl·lula no estaria dintre de la mare i avortaríem tots. Cap de nosaltres estaria aquí. I de mare només n'hi ha una. I de cèl·lules mare potser n'hi ha masses. Molta gent diu que treballa amb cèl·lules mares, però és possible que treballem en coses diferents per manca potser de totes les eines que necessitem per definir les coses. Nosaltres hem treballat molt, continuem treballant, avui presentarem evidència de que una vegada pots atacar la cèl·lula mare, pots atacar d'una manera molt diferent el càncer.
Avui llegia una entrevista de vostè a La Vanguardia que parlava justament d'això, era el 2010, que amb 2 o 3 anys hi tindrien el peu al coll.
I l'hi tenim.
Parlem del 2010, estem al 2019.
Sí, i ho tenim. El problema que tenim a vegades amb els avanços oncològics i en medicina en general és de que tenim de ser pacients, es té de validar amb números de pacients que siguin numerosos, tens de publicar, tens de demostrar el que estàs fent i després tens de portar-ho a l'àmbit comercial. I no és fàcil, les agències reguladores miren molt fi amb tota la raó del món, perquè pot haver-hi també efectes tòxics, i el primer és no fer mal, no? Aleshores, de tenir una idea, de desenvolupar-la, de fer un fàrmac i de portar-la en el mercat, normalment hi ha com 10-15 anys d'evolució.
L'estadi on què es troba amb què debuta un malalt de càncer i té molt a veure a l'hora de curar-se, doctor?
Sí.
Hi ha estadios avançats de càncers que es curen?
Hi ha estadios avançats de càncers que es tracten millor que altres. En general, els estadios avançats de càncer no són bones notícies. La combinació de teràpies aleshores és molt crítica, o sigui, la cirurgia junt amb la quimioteràpia, amb l'immunoteràpia i amb la radioteràpia, aquesta coordinació que es necessita per atacar a un enemic que ja està avançant, és diferent a la coordinació que es necessita amb tumors que estan molt localitzats, on a vegades només la cirurgia pot ser curativa. De manera que tenir equips que estiguin acostumats a treballar junts i a fer aquesta teràpia multimodal ben escalonada i ben portada és molt important.
I què ho fa que una persona amb càncer es curi i al cap del temps torni a recaure en la malaltia?
Tenim cèl·lules
que s'amaguen,
tenim cèl·lules fantasmes que es posen a dormir i que esperen que arribi un moment per tornar a sortir.
La quimioteràpia les esquiva?
La quimioteràpia les esquiva perquè s'amaguen de la quimioteràpia. Són cèl·lules que han après a ser resistents, estan a les seves coves i la immunoteràpia a vegades tampoc les troba. Avui en parlarem de com podem fer aquestes cèl·lules que s'amaguin surtin i les podem atacar.
I com ho podem fer, això, doctor?
Ho podem fer...
Si ens ho pot avançar una miqueta.
Segur, perquè hem après cas de que les cèl·lules se disfracen, però una vegada els hi treus el disfraç, que es pot fer mitjançant manipulació molecular, i ho estem fent ja amb ratolins, de cop i volta aquestes cèl·lules que eren invisibles es fan visibles i el sistema immunitari ara les pot reconèixer i són vulnerables. Tard de temps, però l'important és que els avanços es van fent i que tenim cada vegada no solament una tassa més alta de curació, sinó una millor qualitat de vida, que anys abans no la teníem.
I més llarga.
Parlem del càncer en adults, però i el càncer de nens?
El càncer de nens és un càncer relativament diferent. Solen ser tumors amb teixits que creixen molt de pressa en el moment de l'evolució del teixit més jove a un teixit més madur, o d'un neonat o d'un infant amb un teixit més prepuberal. De manera que hem vist que els tumors que també a vegades passen en els adults, però no tan freqüentment com poden ser els sarcomes d'os o algunes leucèmies molt específiques o tumors neuronals, són els que veiem en aquest grup de malalts. També tenen característiques moleculars una miqueta diferents. Solen tenir mutacions que són molt específiques i això ens dona una possibilitat de teràpia terapèutica. No són enfermedades molt freqüents, gràcies a Déu. I això també és un desavantatge, perquè l'empresa farmacològica no veu en un mercat ampli.
D'aquí que sigui una malaltia rara, no?
I a vegades aquestes connotacions poden tenir un àmbit negatiu. Dit això, hi ha grans centres pediàtrics d'oncologia. Pràcticament tots els nens i nenes amb tumors estan en protocols molt ben establerts, vull dir, estan molt millor portats que els adults.
Aviat el de Barcelona,
sí,
no?
Sí.
El de Sant Joan de Déu. Les investigacions del càncer per adults serveixen també pels nens o no?
Sí,
doctor?
Perquè en el fons, si trobem eines que puguin atacar aquestes malalties a diversos nivells, sempre les podem portar amb modulacions diferents a diverses poblacions. L'important és entendre cada vegada més la biologia i com podem, junts, integrant el coneixement, poder obrir noves fronteres. Més de lo mateix mai ens ha portat a un altre lloc.
En quant a tractaments, aquí a Catalunya estem al nivell dels Estats Units?
Sí. En aquest moment, les empreses farmacològiques grans realment són europees. Vull dir, tenen sucursals als Estats Units, però les grans empreses Roche, Novartis, totes són empreses que es van fundar sobretot entre Alemanya i Suïssa. Vull dir que la gran majoria de fàrmacs es fan i arriben, potser fins i tot més aviat, amb algunes comunitats europees que als Estats Units.
Per tant, el tractament que es fa a Catalunya és el mateix que es pugui fer als Estats Units.
En aquests moments, des de fa molts anys, hi ha hagut una gran educació, hi ha hagut un abocament tant des del punt de vista de mèdic com des del punt de vista de la societat d'estar segurs que això passés i està passant. De fet, tenim centres punters amb tractaments, com per exemple dèiem l'Hospital de Sant Joan de Déu, sí, amb càncer oncològic, que és un centre punter internacional.
Quantes vegades li hem preguntat quan es curarà el càncer?
El càncer...
O quan el convertirem en una malaltia crònica?
Exacte, i em sembla que el càncer l'estem convertint en una malaltia crònica.
Però encara hi ha molta gent que es queda pel camí, doctor.
Sí, és veritat. De fet, avui presentaré data d'això. Els números són els següents. Durant els primers 5 anys curem a més d'un terç dels malalts, però dos terços no els curem. Per què? Perquè són tumors molt amagats, com el càncer de pàncreas, el càncer d'ovari, el càncer de pulmó, o són càncers molt avançats. Però una vegada passen aquests 5 anys, ens estem adonant compte que al cap de 10, 15, 20 anys molts pacients estan vius i, de fet, la sobrevida al primer càncer, una vegada han passat els 10 anys, són més del 85%. Vull dir que estem curant a molta gent.
Però s'han d'anar fent tractaments.
El problema és que un de cada 6 malalts que han tingut un càncer en tenen un altre. Vull dir, un de cada 6 és quasi un 20%, és un 18%. Vull dir que si juguéssim a la ruleta guanyaríem diners. El problema és que ens tenim d'anar vigilant. Ens tenim d'anar vigilant perquè és relativament comú, un 20% pràcticament, de que un pacient, un baró que ha tingut un càncer de colon als 45 anys faci un càncer de pròstata als 65. Vull dir que, de la mateixa manera que encara que hi haguessin vacunes contra la grip, ens tenim de vacunar cada any i a vegades ens vacunem i tenim la grip,
sí,
tenim de vigilar amb el càncer.
Molt bé, doctor. Doncs li agraeixo molt que ens hagi atès i que tingui una feliç estada aquí a Calella. Que vagi molt bé la conferència.
Moltes gràcies.
Gràcies, doctor Badó.
Doncs aquesta és la conferència, l'entrevista que vam enregistrar el doctor Carles Cordón abans d'aquesta conferència que va fer dimecres al Teatre de la Sala Mozart. Fem una pauseta i parlem amb la neuropsicòloga Lorena Grau d'aquí uns moments.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella. Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Vine a jugar al pàdel. El pots practicar davant la platja, a les instal·lacions del Pàdel Calella Esport. Pàdel Calella, lloguer de pistes i escola de pàdel infantil i adults, base i competició. El Pàdel Calella disposa de terrassa, bar, restaurant i pàrquing gratuït per a clients. I atenció, del 18 al 20 d'octubre, torneig 8è aniversari. Categories masculí, femení i mixta. Diumenge 13 d'octubre es faran partits classificatoris. Més informació a les xarxes socials. Vine a jugar al pàdel. Pàdel Calella, passeig marítim, Riu Arany dels Frares.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Des de la idea inicial a la instal·lació. Rètols Planes, més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com.
Hem arribat a 3:15 del matí. La Lorena Grau és la neuropsicòloga de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital de Calella i porta a terme un programa d'atenció a les famílies de persones que pateixen un deteriorament cognitiu, una malaltia tipus Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives. I ho fan a través d'una sèrie de xerrades informatives de les que la Lorena ens dona compte aquí a la ciutat. Què tal, Lorena?
Molt bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Molt bé.
Sí?
Vosaltres?
Has aprofitat molt o què?
Sí, la veritat que sí. L'estiu sempre s'aprofita.
Ostres, i tant. Sí,
bueno,
sí.
Passa ràpid, però...
Has fet vacances?
Sí.
Algun viatget o alguna cosa que es pugui explicar?
Sí, viatget per la Toscana.
Ai, què tal?
Molt bé, no? Molt bé.
Que xulo.
Ha estat molt bé.
Bueno, sí. Contacte de nou amb la realitat i amb aquest cicle de xerrades. En vau fer una la setmana passada?
Vam fer una, sí, aquest mes de setembre, vam fer una a principis de mes, ja
sí,
per tornar a estar en contacte, no?, amb, bueno, ja començar el curs de nou, i vam fer sobre la gestió de les emocions. Sempre, bueno, com jo dic, fem, nosaltres ho fem en col·laboració a l'hospital, no?, a la corporació, llavors sempre fem dues xerrades al mes, una cada 15 dies, llavors la primera al mes sempre és més enfocada per emocional, que és la que portaria jo, i als 15 dies sempre ve algun professional de la casa, no?, de l'hospital o algun col·laborador, doncs que ve a fer una xerrada més tècnica, més especialitzada, no?
Adreçada a les famílies.
Adreçada a totes les famílies, sí.
Els malalts no acostumen a venir en aquestes xerrades, Lorena?
No, els malalts no acostumen a venir, més que res perquè entenem que les famílies doncs necessiten aquest recolzament, aquest grup d'ajuda també mútua, no?, de beneficiar-se, de poder parlar entre ells, de comentar i compartir experiències i per tant, clar, la persona que pateix la malaltia, doncs moltes vegades tampoc és conscient, no?, amb aquest tipus de malalties en concret, podem una altra malaltia, doncs sí que els grups evidentment funcionen molt, però en aquest cas, clar, el fet de que hi hagi una poca consciència de la malaltia i que moltes vegades les famílies tampoc volen informar, no?, per l'impacte que podria suposar en la persona, doncs no s'indica.
Perquè quan entra una malaltia neurodegenerativa en una família, emmalalteix la família.
Totalment.
Si més no, La persona,
jo, clar, una de les coses que pregunto, a mi sempre m'agrada quan faig una primera visita, no?, veure primer a la persona que pateix la malaltia, sigui diagnosticada o no, i fer una petita valoració, més que res perquè així jo també m'oriento, i de cara als familiars doncs és més fàcil també poder donar estratègies o orientar cap a on poden anar si cal fer estimulació cognitiva o el que sigui. I la persona sempre et diu, no? Bueno, comença a fallar la memòria, no? Sí, la veritat que i n'hi ha que et diuen que no, que ells estan perfectes i que a veure, que la memòria, doncs, lo típic.
Lo típic,
no?
Perquè et fas gran, no? No, és que em falla la memòria perquè em fai gran,
exacte.
No?
Llavors sí. Hi ha aquests dos extrems, no, de realitat, d'uns que no són, de que tenen una manca de consciència, i dels que sí que noten, no, i són més conscients de que sí que comença, no, que perden coses, que no troben el que busquen, que els hi falta la paraula, si els obliden els noms, no, tot això.
Que això és una cosa que també ens passa a la gent que estem sanes.
Totalment.
No? És a dir, quantes vegades no us heu trobat amb algú que coneixeu moltes, però de sobres, i en aquell moment no saps per què, però no recordes el nom. Us hi heu trobat alguna vegada? Sí. Jo m'hi he trobat, I és una cosa que et fa reflexionar, dius, m'estarà passant alguna cosa? O és que portem moltes coses al cap, no?
Portem moltes coses al cap, i sí que és veritat que, a veure, cada persona se li donen unes coses unes altres, i això s'ha de tenir molt en compte de cara al dia de demà, no? De que si una persona ja era dolenta recordant els noms, doncs, escolta, no ho tindrem en compte,
clar,
no?
Sí.
Vull dir que això és important saber que cadascú
que ja forma part del seu ADN.
Exacte.
Parlem d'aquesta xerrada sobre emocions. Les emocions del malalt, les emocions del familiar. Llegia jo que d'aquestes malalties neurodegeneratives, els trastorns motors i de comportament, l'agitació, la deambulació incontrolada, el parlar a crits, l'agressivitat... Clar, tot això, la família com ho gestiona?
Clar, el tema aquí tenim, com diríem, dos punts per fer front, no? Uh-huh. Una és la capacitat de la persona per gestionar les seves emocions, que això ve molt, jo penso que, vull dir, que depèn molt també de l'educació que hagi rebut. Evidentment, l'educació emocional és una cosa que ara ens preocupa molt,
sí.
Que abans no es treballava.
Ara se n'ensenyen les escoles,
exacte.
Abans no ens
ho ensenyaven. Ara estem fent un intensiu però sí que abans, clar, vull dir, el que ens trobem moltes vegades són en parelles o fills, no? Vull dir, d'una altra generació. I que el tema de la gestió de les emocions és molt complicada. Llavors, clar, el primer de tot, i una mica l'objectiu d'aquesta xerrada que vaig fer a principi de setembre i que ara continuem amb aquest dijous, que farem la segona part perquè dona molt per si,
sí.
És per treballar justament la identificació de les emocions, no? Perquè si la persona és capaç d'identificar el que li passa, és més fàcil també doncs, gestionar-ho i poder també reconduir-ho, no? Moltes vegades, clar, ens sentim malament i no sabem si és por, si és tristesa, no? si és ràbia. Llavors, clar, jo penso que per una banda això és molt important, no? Que el familiar sigui capaç d'identificar la seva pròpia emoció i per què, no? Per què s'està donant aquesta emoció? Si és per un tema, per alguna cosa que està visquent, per alguna cosa que li ha dit al seu familiar, per alguna cosa que rep de fora, no? Un sentiment de culpabilitat o el que sigui. I per altra banda, evidentment, hi ha el tema de la conducta, no? De la persona que pateix la malaltia, que això el que fa és sumar, no? Encara que es faci tot més complicat, no? Perquè, evidentment, a mesura que avança la malaltia, doncs aquesta... Així com quan naixem, no? Es desenvolupa el cervell de darrere cap endavant, la part frontal és l'última que es desenvolupa perquè és la més complexa, amb aquest tipus de malalties el que fem és una retrogènesis, o sigui, perdem, no? De la part més frontal cap enrere, no? I això què produeix? Pues una pèrdua de filtre, una pèrdua de normes socials, i com la part frontal també està implicada amb les emocions, pues una pèrdua també d'aquesta regulació, no? De les emocions. Per tant, aquí és on apareixen aquests trastorns de conducta, no? I a mesura que va passant la malaltia, doncs, evidentment estan més presents. I això doncs, fa un combo explosiu.
El malalt n'és conscient de tot això?
A veure, el malalt... No, el malalt, quan, clar, a mesura que va avançant la malaltia, cada vegada n'és menys conscient. O sigui, sí que en fases més inicials...
I al començament, quan hi ha puntes d'agressivitat, de parlar crits, el que dèiem, ell n'és conscient o ella n'és conscient d'això?
Jo penso que no és conscient de la resposta que està donant. És conscient de que hi ha un malestar, de que es troba potser incòmode o que es troba malament, però no és ben bé conscient de l'actitud o de les maneres, no? Així com nosaltres, potser en un punt... Fins i tot a vegades a una persona que està sana li pot costar, no?, donar-se compte en el moment que està... Doncs el que passa que nosaltres tenim, no, la capacitat de saber com ens estem comportant, en principi, no, i donar-nos compte que potser després de que ha passat, no, aquest conflicte,
no?
Sí, ens donem compte. Aquesta capacitat ja no la té la persona que té un detenent cognitiu, perquè va perdent aquesta capacitat de raonament. No?
I a mida avançar la malaltia, tot això s'accentua.
Ah, sí, evidentment.
I al final com es porta això?
Clar, a veure...
Perquè, clar, el malalt arriba un moment que ja no és conscient,
no.
Però les famílies han de patir una barbaritat.
Clar, el tema és que jo penso, i per experiència, les famílies que treballen, no?, tot aquest tema de la gestió de les emocions, de la gestió del temps, de l'equilibri, no?, i aquesta muntanya russa de la malaltia i l'equilibri amb el seu benestar personal, també, no?, de poder compaginar les dues coses. Clar, les famílies, al final, són els experts.
Tu diràs.
Que nosaltres.
Tu diràs.
I aprenen a gestionar-ho bé. Vull dir, al final, clar, la idea de la nostra feina, no, és poder encaminar-nos cap a aquesta gestió més saludable, no? Uh-huh. Vull dir que en uns inicis costa moltíssim perquè és un impacte molt gran i, evidentment, has de fer el teu procés de dol, un canvi de rols, vull dir, hi ha moltes coses que estan canviant, no? I fins que no t'adaptes, doncs passa molt de temps i no tothom s'adapta de la mateixa manera, no? Jo penso que, clar, l'objectiu està en afrontar, no, aquesta malaltia i intentar viure el moment present el màxim possible.
A part de vosaltres, la sanitat pública dona eines a les famílies, hi ha recursos perquè puguin descarregar-se, perquè... Bueno, emocionalment, no? Psicològicament, a nivell de teràpia, a part de vosaltres, no? Que és una cosa que feu altruistament, no?
Clar,
des de l'associació.
Des de l'associació, a veure, es va generar, no, aquest programa perquè realment es donen compte de que evidentment aquestes malalties, doncs, la família moltes vegades no sap on abraçar-se, no? Hi ha molts professionals que es dediquen, però que al final tot queda molt sectoritzat, no? Jo penso que sí, per una banda tenim la sort de, per exemple, tenir hospital de dia psicogeriàtric. Jo penso que això descarrega moltíssim a les famílies. Nosaltres treballem conjuntament amb hospital de dia psicogeriàtric, amb la corporació.
Aquí a Calella, eh?
Exacte, amb la corporació.
Està al CAP?
Està dintre de l'hospital.
Ah, dius, em pensava que estava el primer pis del CAP.
És el primer pis del CAP, d'acord. Però bueno, formaria part de l'hospital,
sí.
Exacte. I aquesta unitat el que fa és, bueno, estimular les persones que tenen aquesta malaltia, i això que fa, que també descarrega moltíssim, a més que és un horari, per exemple, de 9:30 a 4:30, no?, per persones que tenen una fase lleu moderada, i clar, evidentment, això a les famílies és mitja vida.
Bueno, descarrega
perquè...
un parell o tres d'horetes que pots fer la teva, no?
Sí, no, és fins a les 4:30 de la tarda, vull dir que realment és tot el dia, dos cops a la setmana. Llavors, clar, això fa que la família tingui temps per ells, no?, i per poder gestionar altres coses que a vegades es posen en conflicte...
La xerrada aquest dijous?
La xerrada aquest dijous, doncs acabarem el tema de la gestió de les emocions, farem un repàs per les famílies que no hagin pogut venir a la primera sessió i continuarem amb el tema de les emocions, poder identificar-les i treballar una miqueta el per què i el com podem gestionar-les.
I la propera, sobre la sexualitat, també.
Exacte.
Que es veu molt alterada, tant per en aquest cas... una alteració en positiu o una alteració en negatiu, no?
Exacte. Sí, el 17 d'octubre tenim el doctor Casadevall, que és una de les neuròlogues de l'hospital, i que la veritat que és una xerrada que sempre esperem, no?, anualment, perquè tot i que et pugui sorprendre, no?, el tema de la sexualitat, dius, sexualitat amb aquest tipus de malalties, però clar, hem de treballar a nivell de la parella, hem de treballar aquest tema de la sexualitat, que és algo que tenim, no?, vull dir que és algo molt important,
clar,
al llarg de la vida.
Cada dia, lògicament.
I clar, amb aquest tipus de malalties, el que deies, no?, que es pot afectar per bé, no?, en el sentit, o sigui, que es pot afectar per dèficit, perdona, i per excés, no?, per dèficit seria pues, una manca de líbido, no?, de desig, que això... Clar, porta conseqüències cap a la parella, no?, de pensar pues, que la persona ja no t'estima, no? Que potser ja no hi ha una necessitat de contacte. I per excés tenim un problema gran, és que amb la pèrdua d'aquest filtre frontal, doncs la persona pot ser que tingui, no?, per excés una necessitat molt més elevada de tenir contacte, no?, amb la parella, amb la qual això pot generar conflicte
molta angoixa
per part de la parella.
Molt bé, Lorena. T'esperem cada 15 dies? Cada 3 setmanes?
Un cop al mes.
Un cop al mes, doncs un cop al mes.
I així us faig el resum de les dues xerrades i...
Doncs t'esperem el mes que ve.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies, Lorena.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Vine a jugar al pàdel. El pots practicar davant la platja, a les instal·lacions del Pàdel Calella Esport. Pàdel Calella, lloguer de pistes i escola de pàdel infantil i adults, base i competició. El Pàdel Calella disposa de terrassa, bar, restaurant i pàrquing gratuït per a clients. I atenció, del 18 al 20 d'octubre, torneig 8è aniversari, categories masculí, femení i mixta. Diumenge 13 d'octubre es faran partits classificatoris. Més informació a les xarxes socials. Vine a jugar al pàdel. Pàdel Calella, passeig marítim, Riarany dels Frares.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Des de la idea inicial a la instal·lació. Rètols Planes, més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i el web rètolsplanes.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fa quatre dies ens dèiem adéu perquè venia l'estiu i perquè aturàvem el programa. I ja hi tornem a ser, si és que això no acaba mai. Lluís Matas, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Lluís, benvingut. Manuel García, què tal, Manuel?
Hola, buenos días.
Buenos días. El Xavier Nogués, que s'incorpora a la família de la tertúlia. Benvingut, Xavier.
Gràcies.
Espero que t'hi trobis molt bé i, en fi, que sigui un espai on te puguem debatre molts temes de ciutat. Quim Rey, què tal, l'alcalde? Com
bon
estem?
Dia.
L'alcalde que avui ha canviat el seu dia, que normalment ell ve els dimarts, eh?
Sí, toca el dimarts.
Però com que demà no podia venir, hem fet aquest apanyillo. I el Josep Maria Parella, què tal, Josep
bon
Maria?
Dia.
Com
molt
estàs?
Bé. Molt bé.
Com anem a l'estiu, nois?
Doncs jo... Sí, un any més.
Un estiu més, no?
Bé, ens hem relaxat una estona de la tertúlia.
Sí.
Portem nous arguments.
Sí? A veure quins són aquests arguments, Lluís.
No, més que res, que esclar, com vens moltes setmanes seguit, doncs a vegades sembla que t'hagis ja de repetir, no?
Sí.
Llavors, bueno, arguments, bueno, que hem passat l'estiu, que hem passat la festa major, i llavors, doncs, bueno, que la festa major està consolidada amb la fira.
Sí.
I que l'estiu ha sigut no tan bo com sempre diuen els hotelers, però bueno... El que diu un parell, un any més.
Mm. Hem passat la fira i la festa major? Mira, és un tema que podem abordar així d'entrada. Què? Per què fas aquesta cara, Parella?
No, perquè el que diuen Mates, escolta, la fira i la festa major ja està consolidada, es veu, i és molt difícil fer una cosa totalment nova. A més, jo també reconec que hi ha coses que en el poble interessen més que fer una festa major milionària. Vull dir que... Està bé, s'ha de celebrar, però tampoc jo tampoc soc partidari de gastar-se milions en coses que potser per altra banda faríem falta per altra cosa. Per tant, bueno, està bé i tornem l'any que ve.
Mm-hmm.
Jo, per mala sort meva, no? Vull dir, puc participar cop poc amb les coses,
mm-hmm.
Per tant, doncs, la meva visió que pugui donar ara de la festa major doncs és més aviat pobra, no? Vull dir, no la festa major. L'opinió que jo em pugui donar.
No, no, entenc. Parles de festa major o de festa major i de fira? Perquè aquest és l'etern debat, no?
Bueno,
i de fet, ara s'ha tornat a posar damunt la taula de si han d'anar junts o han d'anar per separat.
Jo parlava de festa major i prou, no? Vull dir, sí, jo crec que vull dir, han d'anar sobreposats.
Sí?
Jo crec que han d'anar sobreposats. És a dir, a partir del moment que es decideix que en la... que en la fira deixi d'haver-hi una activitat artesana central, que porti molta gent de fora, etc, etc, tipus vidre, tipus forja, tipus...
Tot el que veiem cada any.
Totes
sí.
Les que venien. I per una certa, diguem, consistència d'arguments, separar festa major de fira, la fira ha baixat moltíssim, va baixar moltíssim. Va baixar moltíssim perquè tota la gent que venia per el tema d'artesania, etc, etc, que s'incorporava a la fira, etc, vull dir, tot això era més en vivacitat per la fira. I tota la gent de la festa major, que per exemple venia per la trobada de gegants, el fet de haver tret de l'abast de la fira la trobada de gegants ha fet que la fira tingués una baixada important a partir d'aquell moment. No, vull dir, per tant, jo crec que s'han de sobreposar. hi ha aquells actes que només són de festa major, que poden anar amb un embalat, poden anar a la fàbrica Llobet, poden anar allà on t'hagin d'anar, no? Vull dir, etcètera, etcètera. Uns actes que només són de fira, però d'altres, que la sinergia de la quantitat de gent que porten les dues coses per separat, doncs es puguin fer un conjunt. Jo crec que hi surt guanyant la festa major i surt guanyant la fira.
Xavier, què en dieu vosaltres?
Bueno, la nostra valoració és un pèl seguint amb la línia de que sí que hauria, creiem que hauria d'estar sobreposada, o sigui, ser un sol acte, sí, tota l'hora, ja que creiem que separar la fira i la festa major té, o sigui, té una intencionalitat que és per poder cobrar una entrada, ja que la festa major ha de ser gratuïta per tot el poble, crec, i la fira, ja que la muntem nosaltres, també ho hauria de ser. I seguint el que havia dit en Parella, que és gastar-se molts diners per fer una festa major, no cal gastar-se molts diners per fer una festa major bona, sinó cal la participació del poble, que sigui una festa major participativa, tant entitats, associacions, fent activitats on la gent siguin activitats interactives i, a part d'activitats interactives, que sigui inclusiva.
Per tant, per exemple, amb la contractació de grups, per exemple, que és, jo crec que és bàsicament amb el que se'n va una bona partida, no?, de la festa major. Què faríem?
Amb la contractació de grups, sí. I amb la pròpia amb el propi estructura que té amb la festa major, clar, amb el muntatge de l'embalat, amb la seguretat, sí. amb tot el que comporta això. Nosaltres no veiem que hagi de ser així. La contractació dels grups està bé, perquè a totes les festes majors hi ha grups bons, que estan, hi ha hagut de molt bons a Calella. Tan sols parlàvem d'inclusiva perquè hi ha hagut zero participació de les dones en els grups musicals, i nosaltres creiem que totes les festes majors que hem tingut al voltant, a les que hem voltat aquest estiu i a les que seguirem voltant, hi ha grups íntegrament de dones, i Calella lamentablement no n'ha tingut cap aquest any.
Ja, ja. I això és perquè s'han portat els grups que ho peten? O, clar, perquè a vegades dius, bueno, és, per exemple, Doctor Prats, sí. No? Clar, que és un dels grups catalans que ho està petant en aquests moments. Sí. Dius, clar, bueno, no hi ha dones en aquest cas, però és un dels grups que ho peta, no?
Hi ha molts grups de dones que ho peten, sí, molts grups de dones que ho peten. Ho hem vist aquest estiu a un munt de festes majors. Roba Estesa la vam portar aquí, crec que fa 2 o 3 anys, i és un grup de dones que ho peta moltíssim, yeah. També, a tot arreu. I...
A veure, jo us voldria fer una pregunta.
Espera, vull dir... Acabem de fer la primera...
Val, bueno, però només no té res a veure amb tot això.
Ah, digues.
No? O sí, vull dir, esteu utilitzant una expressió que jo no acabo d'entendre, això de petar-ho.
Ho peta, vull dir que arrosseguen a molta gent.
Que
triomfa, no? Que ho peten, no? Que arrosseguen a molta gent.
Això vol dir, val. O sigui, quan dieu això, parleu de grups d'èxit.
De grups d'èxit,
no, per no continuar emborsant.
Sí.
Exacte. Manuel García, què diu el Manuel?
Home, jo, a ver, esto de las fiestas no es mi fuerte, la verdad. Y porque el concepto que tengo yo de fiesta, todo lo que no sea, y puede sonar a demagogia o lo que se quiera, ¿no? El tema de las fiestas populares, hechas del vecino, del ciudadano para el ciudadano, esas fiestas de una participación, de un programa que se abre a la ciudadanía y entre todas las entidades y demás decimos cómo se puede hacer, qué es lo que se puede hacer y tal. Pues todo lo que sea a partir de eso, que ya es algo que está estructurado cada año aquí, por ejemplo, dice la FIRA. Pero yo el concepto, por ejemplo, de FIRA entiendo que no tiene nada que ver. Es decir, son cosas totalmente muy diferentes, y que la FIRA tiene que tener un objetivo de dinamización del tejido comercial, del tejido asociativo, etcétera, etcétera. Y lo otro es otra cosa. Entonces, fiesta mayor, ya es que incluso la palabra ya, fiesta mayor, no sé. A ver, no, tampoco.
¿Pero qué pasa, que no te gusta?
No, yo no he participado, no suelo ni participar. La FIRA el año pasado sí que estuvimos como asociaciones de vecinos, este año ha sido un tema personal de salud, problemas que hemos tenido tanto Codina como nosotros, y no hemos podido participar, ¿no? Pero yo creo que son cosas diferentes, y yo todo lo que sea estructuras que vienen montadas, esto o lo otro, porque aquí es Calella es muy dinámica a nivel de esto de cultural, todo esto, pero bueno, yo tengo mis dudas de la participación real de las entidades del tejido asociativo en el desarrollo y en el presupuesto y en todo lo que significa, bueno, las fiestas y lo que son aspectos culturales, ¿no?
Lluís, Lluís, canvia el micro, sisplau.
Sí. Jo, seguint el que diu en Manuel i en Xavi,
sí,
amb el tema de la participació i amb la composició actual del ple municipal, pues, estaria molt bé que en la composició i en l'elaboració dels programes i de més poguessin participar tots els grups municipals, inclús les entitats, i així es faria més participativa. I si, per exemple, la CUP pot donar la seva opinió al seu cop de mà, segur que hi haurà grups de noies i segur que s'obrirà aquest tema, no?
Uh-huh.
És això, que amb el ple actual municipal que hi ha, pues, que a l'hora d'organitzar coses, pues, que es compti amb tots els grups municipals i, evidentment, totes les entitats.
Això estaria molt bé, jo seguint el que diu en Lluís, estaria molt bé això perquè sempre nosaltres una de les valoracions que vam fer d'aquesta festa major, que té moltes coses bones, les tinc apuntades i algunes coses dolentes també, però una de les coses dolentes que apuntàvem és que, clar, o sigui, tot gira envoltant el govern, a la senyora Montserrat Candini, a l'alcaldessa de Calella.
Què vols dir que tot gira al seu voltant?
Des d'agraïments al pregó, des d'agraïments a la fira, o sigui, tot és gràcies a la... utilitzaré com utilitzen les persones que li donen les gràcies, a la il·lustríssima senyora alcaldessa de Calella. Clar, no gira al voltant seu, gira al voltant del poble. Aquesta festa major és del poble.
És per això que vosaltres no veu pujar al balcó, en aquest cas, el dia del pregó.
Nosaltres no pugem al balcó, a part de per això, que podria ser una de les raons, és perquè nosaltres no pugem al balcó perquè no acceptem cap privilegi, cap petit privilegi que es tingui en detriment dels ciutadans. O sigui, estar al balcó es considera un privilegi, la CUP no vol privilegis. No.
Jo pensava diverses coses. Primera, que aquesta fira, jo era l'Ajuntament, l'equip de govern, com es va començar fa 40 anys. Llavors va ser una novetat espaterrant, perquè no n'hi havia cap més d'aquest tipus. Llavors, clar, això han passat 40 anys i s'hauria de renovar. Jo particularment no sé com s'ha de fer. Una cosa que segurament no saben ells és que, per exemple, hi havia menys artesans perquè se van treure fa un parell o tres d'anys i se'n van treure una pila que no ho eren artesans, o sigui, eren botigues, ja està, i es va intentar, es va arribar a un acord,
però encara n'hi ha alguna, al final,
sí,
dels estants hi havia alguna de comercial,
sí.
Però abans hi havia els cotxes,
hi havia moltes coses,
sí.
Es van treure perquè precisament es va parlar amb el gremi de, com se diu això, d'artesans de Catalunya, amb l'associació, i aquests van dir, que aquest ho és, que aquest no ho és, i van triar-ho pràcticament ells. Després, clar, les botifarres i els fuets que no els treguin. Però vull dir que ha canviat en 40 anys. Llavors era l'únic que hi havia, no n'hi havia cap més. A l'any 81, 82, ara no. Doncs no n'hi havia cap més. Llavors ara s'ha de canviar. I la festa major, jo crec que ha de ser d'acord amb el que ara de participar-hi tothom en la confecció del programa, però és molt difícil això.
I això que deia el Xavier, d'aquest excés de protagonisme, que deia ell?
Sí, això té raó. Amb això té tota la raó. Ara, jo també et dic, perquè ho he viscut, que hi ha molta gent, molta, per desgràcia massa, que es pensen que fent això s'apunten tantos. Sí.
Però de qui parles ara?
Parlo ara, dels que diuen per... il·lustríssima i tot això. I això, aquí
això,
algú...
això va amb la persona i no és només un tema de la
festa major. Acosta't, Lluís, el micro.
Això va amb la persona.
Sí, va amb la persona. Vull dir, això cada persona que fa una trobada de, no sé, de macarrons, li diran que, escolta, gràcies a Montserrat Candini que ha fet els canolons molt bons. Vull dir, això per culpa més de la gent, que té una mica de piloteig i li va molt bé, que no pas culpa d'ella, perquè estic segur que tant li fot, no, això? Però és que n'hi ha gent que es pensa que això és obligatori. Però això passa amb tot, eh?
Per cert, que demà la tindrem aquí, l'alcaldessa, que demà l'entrevistem.
No crec que ella... Aviam, aquest senyor d'aquí que va ser el meu alcalde, va ser durant temps...
El Quim Rei.
Sí, bueno...
És que com que no ens veuen per la tele...
No.
Això és ràdio.
Jo no crec que ho digui ell, aviam si li fe... I segur que també li deien, eh? Gràcies a l'alcalde, gràcies a l'alcalde. Això és piloteig que a mi no m'agrada mai, 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 mai. Però jo crec que és més culpa de la gent, que els pensa que això és obligatori. Cuidado, que també parlo dels regidors, eh?
Yeah.
Regidors inauguren una cosa que és important i és bona, i gràcies a l'alcaldessa, i dius, collons, per si l'alcaldessa aquí no hi ha fet res. Però, bueno, vull dir que és un vici que hi ha. i aquest s'hauria de corregir perquè fa bastanta pena. A mi això sí que li dol la raó.
Bueno, jo crec que, a veure, cullerada, no? Vull dir, jo crec que la bona educació, el reconeixement a les persones, etc, etc, sí, no ha de ser absolutament contradictòria amb els actes que hi ha. No puc opinar de la festa major perquè la meva circumstància no em permet
era igual,
anar...
Era igual que com ho feies tu.
Home, no, cal, escolta'm, que el pregoar, els pregons són molt espectaculars, eh?
Ah, sí, això sí. Això.
Abans eren molt senzillets.
Sí, diem, senzillets perquè... Però,
en aquesta època que es refereixen Josep Maria no hi havia pregons.
Ja.
I com que no hi havia pregons, doncs tot això no es podia donar la circumstància. A mi personalment, en aquell moment, si algú es referia a la persona de l'alcalde, etc, etc, més aviat m'avergonyia que no pas una altra cosa. És a dir, preferia que no s'hi referissin, a no ser que fos un acte determinat institucional. Si és un acte institucional, jo crec que s'hi han de referir.
Ja.
Perquè la bona educació no té res que veure amb el que vulguin sentir totes les orelles que hi ha allà. Que vull dir, és evident que no totes les orelles els hi fa gràcia sentir això. Però és de bona educació, com és de bona educació, saludar amb una persona quan arribes a casa seva, en el seu territori, en el seu treball, etc, etc. I només faltaria que, vull dir, quan jo entro en una oficina on hi ha un director general, no me refereixo a un director general d'institució, sinó a un director comercial, posem per cas de dir-li bon dia, senyor director. També li puc dir bon dia no sé què, però jo li diré bon dia, senyor director.
Però no,
jo crec que donar les gràcies o el reconeixement a les persones és totalment correcte, és necessari en una societat educada, que és el que hem de ser, però... per exemple, vaig estar a la inauguració de la fira. A la inauguració de la fira se li donava les gràcies a l'alcaldessa, se li donava les gràcies al regidor, se li donava les gràcies a autoritats, se li donava les gràcies al síndic que havia vingut de l'Alguer, se li donava les gràcies a tothom, però i al poble? El poble que ha fet aquesta festa major i aquesta fira que sigui possible, no se li dona les gràcies al poble. Quan se li dona les gràcies a l'alcaldessa, jo no dic que no se li doni les gràcies a l'alcaldessa, perquè segur que l'alcaldessa treballa moltíssim, jo no ho dubto pas.
No,
jo només dic que se li ha de donar les gràcies a l'alcaldessa i a tota la gent que hi ha. L'alcaldessa no fa la festa major, la fan els tècnics, la fa el poble, la fa el moviment que genera això. I després, seguint també per contradir una mica el que havia dit en Parella, que és... Sí, una fira només de... Bueno, no sé si el contradic o realment reforço una mica l'opinió, que es va treure tots els artesans de la fira.
No.
Una fira... No. Ai, perdona, els comerciants, perdó. Els comerciants, perdó, m'he equivocat. Els comerciants de la fira... és que hi ha espai per tothom. És que en una fira tu pots posar diversos apartats. Apartat d'artesans, apartat de comerciants, apartat de restauradors...
Com era abans, no? Perquè
m'acordo
que la fira arribava fins al pont de fusta.
És que ha de ser per tothom i ha de participar tothom. Per què els restauradors no poden participar-hi d'aquí que hi hagi la zona de restauradors?
És que justament això és el que jo m'he manifestat en aquest sentit. És a dir, en la fira hi havia restauradors... Hi havia un espai comercial dedicat sobretot als cotxes.
Hi havia molts cotxes.
Hi havia un espai de...
No de calella el restaurador.
Hi havia vins, hi havia caves.
No de calella el restaurador,
És que és una fira, si no s'especifica, una fira, de hecho... Tiene que recoger todos los ámbitos.
Claro que sí.
Que hay firas que son per la solidaridad, hay firas que
están
al medio ambient...
Per això la idea era... la idea que després es va canviar era... Una ciutat convidada, que solia ser una ciutat de país en la qual doncs, es potenciaven els valors culturals i econòmics del país, una ciutat que hagués tingut una importància real per Calella. Per exemple, Los Santos de Maimona, que va venint aquí, la quantitat de gent de Los Santos de Maimona que ha ajudat...
Bueno, perquè hi ha molta gent aquí de Los Santos de Maimona.
En què el poble aquest cresqués i ha col·laborat econòmicament, etc, etc. I un tema artesà que en alguns casos va ser absolutament espectacular. Aquest any l'artesania la dedicarem al vidre. Un forn de vidre allà, etc. Sí. Una participació ciutadana altíssima amb gent que entraven a les subhastes de... en les subhastes de peces de vidre que havien fet ells mateixos. Va ser una cosa, això, vull dir, un moment determinat, per la circumstància que sigui, en certa manera, amb coherència amb el que s'havia estat dient sempre de la barreja de fira i festa major, va desaparèixer. Era coherent fer-ho desaparèixer, sí, la idea que hi havia no era aquesta, però jo em sembla que les dues coses es potenciaven. Es potenciava la fira i es potenciava la festa
major. Bueno,
d'altra banda, encara que pugui o no pugui ser la persona que hagi triat en la persona o la llista que hagi triat en la papeleta a l'hora de votar, quan algú es dirigia a l'alcalde de Calella, per exemple, en Josep Maria o en en Basart o en Joé, etc, que han sigut alcaldes, jo no era la llista que jo havia votat, evidentment, però jo em sentia representat quan li donaven les gràcies a en Basart o en Joé. Jo em sento representat, perquè el primer que faig, que reconec, és que encara que no sigui la meva llista, per dir-ho d'alguna manera, és la que ha triat el poble. Ja. I, per tant, ell és el representant del poble i se li diuen gràcies, senyor Basart, m'estan dient gràcies a mi.
Lluís Mates.
És una manera d'entendre-ho. Eh?
Sí, és una figura representativa i
com a tal. Ni més ni menys.
És veritat, però jo el que dic és que els excessos que arriba un moment que està tabacant.
No et sento, Parella, no et sento.
T'avergonyeix.
Josep, Parella, no et sento, canvia'm el micro. Tenim aquí uns fullets. Sí, tenim, abans anava bé i ara no va bé. No, ara. Tenim uns fullets aquí.
Així si anem per ell, el sentia per proximitat.
No, abans el sentíem, ara no. Per això t'he dit que hi ha fullets. Ara sí.
Ara sí. Gràcies, bé, doncs vull dir això, que els excessos en tot, com és agraïment, moltes gràcies, ja està. Però escolti, que il·lustríssim, que gràcies a l'esforç que tot,
bueno,
escolta.
Bueno, però això la Gandini en el moment també després ho va fer repartir les gràcies. I al millor no és
això, que
no té
bé
massa cintura.
Sí, sí, jo aquell dic, moment de jo fer-ho, dic, no? Perquè el que em fa vergonya és el que ho diu.
Vale,
no la Gandini, vale. No és el que ho diu, sí,
però el Correp té a les seves mans en aquell moment, em sento molt honorada, però gràcies a tothom que ha col·laborat. Llavors d'alguna manera ja ho desvies. I per lo que dèiem de com és la fira i com era la fira, clar, per ella té raó. Al començament, quan va ser la fira, només hi havia la fira de Calella. I llavors ara hi ha fires medievals, fires artesanes, i tots els pobles tenen les seves fires. Llavors, despuntar costa. Perquè...
Què va ser abans, la fira o el Mercat del Ram de Tordera? Què va ser abans?
El Mercat del Ram de Tordera.
El Mercat del Ram ja...
És històric, històric.
I ni la tempore.
Sí.
Però el que dèiem de l'autocrítica i de la modificació constant i de la generació d'idees i de que una cosa encara que funcioni, t'està funcionant ara, d'aquí 5 anys no et funcionarà.
No, i tot s'ha de replantejar continuament.
Però... I llavors, alhora, ja que tu replanteja't de que entri més gent a organitzar.
Me hace reflexionar algunas cosas que estoy viendo, ¿no? Yo me pierdo, ¿no? A ver, con el concepto de educación, respeto y representatividad de la ciudad, todo esto podemos estar en el fondo de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que el trabajador plega de trabajar toda su vida y a mí nadie me ha dicho, nunca el jefe me ha dicho gracias por venir hoy a trabajar. A ver, yo el concepto este... Luego sí que ha habido un tema que me gustaría puntualizar, que es importante, ¿no? Dice, si da las gracias a la alcaldesa o alcalde, es igual. Está todo... Bueno, pues no, porque luego esa misma persona que tiene esa responsabilidad, que representa a todos, no siempre sus declaraciones son acertadas, no siempre su posición es respetuosa con lo que puedan pensar otros. Es decir, es complicado esto, no es tan fácil.
Sí,
¿eh?
No, porque parlo claro. De l'acte institucional, sí, en si. Vull dir, no.
Sí, sí, pero bueno, es que...
Sempre està d'acord amb
tiene,
tothom.
Claro, todo tiene su de esto, ¿no? Yo creo que cada persona asume su responsabilidad. I per això cobra, jo
diria,
no?
Sí,
no,
i bueno, jo diria que no sé. quan plantegem que si li donem les gràcies a l'alcaldessa, en aquest cas, li donem les gràcies a l'alcaldessa, li estem donant les gràcies a tot el poble, jo crec que és al revés, que quan li dones les gràcies a tot el poble, també li estàs donant gràcies a l'alcaldessa. Sí. A l'alcaldessa, a l'equip de govern i a tots els tècnics que hi ha darrere treballant amb això. En canvi, personalitzar-ho, o sigui, el tema és el personalisme, personalitzar una cosa quan és del poble de Calella,
sí, però
crec que va en detriment del poble de Calella. O sigui...
Clar, el que més difícil és dir, per exemple, moltes gràcies, Lluís, Manolo...
No, moltes gràcies al poble de Calella. Moltes gràcies al poble de Calella per haver-me convidat per aquesta festa major, sí, però... per aquesta fira tan ben organitzada, per el que vulgueu, però moltes gràcies al poble de Calella. Sí. No, una persona.
No, però jo...
Per ell el micro.
Com unes persones, per exemple, treballen, fan l'ofena que tenen de fer i fan 7 hores, per exemple, doncs molt bé, fa la seva feina. Com una persona d'aquell mateix grup en fa 14, doncs resulta que sí que se li han de donar les gràcies, perquè si no, no hi ha dret.
sobretot pel món, per moltes coses, hi ha una mica de justícia.
Llavors...
Perquè pensar que un que està treballant 3 hores, resulta que... I no parlo, ja dic que a mi no m'agrada gens i no dic un altre nom perquè seria massa fort. Això de... això és res. Però que la gent ha de veure que hi ha una persona que s'hi ha deixat mitja vida allà, home, és de justícia. Perquè no tothom ho fa. Ni ho farà mai.
Lluís Matas.
Sí, llavors, pel que deia abans en Xavi del tema de la fira inclusiva, un dels temes que sempre s'ha parlat de la fira és el tema de cobrar entrada. Llavors, si pel que sigui...
3 euros i els jubilats no. Sí, i les criatures tampoc, aviam quanta gent és que paga la teva.
Però si pel que sigui no es pot evitar de pagar entrada, doncs, no sé, s'hauria de fer o un dia al matí o un dia a la tarda entrar lliure. I després el resto de dies, si no hi ha més remei, cobrar l'entrada.
Això?
I com que l'entrada, sí, però com que l'entrada serveix pels 3 dies, vull dir, si tu no pots anar-hi aquell dia, la compraràs igual.
Perquè és imprescindible...
O donaràs amb una altra, que també passa.
Vosaltres que heu estat a l'Ajuntament, sí. És imprescindible haver de cobrar una entrada per entrar a la fira?
T'ho diré d'una altra manera. Quan es cobrava entrada, es va començar a cobrar entrada, quan amb l'entrada de la fira hi anava implícit el sorteig d'un cotxe.
Val, però ara ja no hi és el
llavors,
cotxe.
De cop i volta, el cotxe va desaparèixer, però el preu de l'entrada...
I l'entrada es va quedar.
Ara, compte les persones que eren a la fira, que no eren ni jubilats, ni nanos, i ja m'explicaràs, jo no ho sé, però ja sabrem d'aquí poc.
Però el millor és que jo crec que avui...
No, això no es cobra entrada, home. Sí, mira, no. Escolta una cosa. Sí. Ara es queixarà
sí que
la gent.
Sí que ho és, sí, val 3 euros. Sí, és una entrada.
Ja ho sé.
Mira, això.
Mira, jo... Ara vindrà la setmana... Bueno, a final de mes em penso que és... Anem a Banyoles fa 30 anys. A passar la festa major de Banyoles, Sant Martiria. Allà a Banyoles. Escolta, jo acabo de pagar 26 euros per anar al concert de la tarda i en 2 concerts. Aquí te'n paguen, te cobres 3 o 4
però
o
això no estem parlant això és una entrada en un concert no és l'entrada a la fira, no té res a veure.
No, però és que per entrar a la fira, si has d'anar a un concert has d'entrar a la fira.
No, per què? Tu pots anar als concerts de l'Embalat i no entrar a la fira.
Aquí jo no estic d'acord amb una cosa, amb el 90% sí, però amb moltes no. I és que tot s'ingressa de franc. Hi han coses que sí que han de ser de franc. La sanitat, l'ensenyament, moltes coses. Però la fira, la festa major, els concerts, els balls, això ha de ser de franc? Home, no. Jo no li veig perquè llavors fan falta per altres coses.
Però jo crec que el que pot recuperar l'Ajuntament, no ho sé, amb les entrades del pressupost de la fira, llavors treu i busca... Avui en dia hi ha mil maneres de patrocinar-se, hi ha mil maneres de... No sé, busca una altra manera de si realment et falta una ajuda perquè la fira sigui millor, perquè pugui haver-hi una actuació més, perquè pugui haver-hi més seguretat, doncs busca alguna altra manera de poder-ho finançar, no ho sé, amb un sorteig.
Jo també ho penso, hi ha activitats que sí que poden ser de pagament, hi ha activitats dins de la fira que inclús podrien ser de pagament perquè tenen una estructura, un cost que sí que pot tenir-lo. M'invento de fires d'altres espais, doncs, per exemple, aquí es va muntar un boulder on podies escalar, doncs tu pots cobrar una entrada d'un euro per fer servir això, perquè això té un manteniment, perquè això té un cost per muntar-ho, però el que passa que a la fira ja se li treu un rendiment, se li treu el rendiment de posar calella en el mapa, el que sempre diem, saps? Una fira important que comparteix amb l'Alguer, que també ens coneixeran allà, que podem compartir cultura, però és que és això, estem parlant de cultura, de gastronomia, de compartir coses, si és el que diu en Lluís, o sigui, si tu tots els dies em cobres 3 euros i jo no puc entrar, llavors aquesta oferta cultural ha quedat fora de mi. I no perquè no els pugui pagar. I si no els vull pagar? Jo tinc el dret de no voler-los pagar, perquè és la festa major i la fira del meu poble. Llavors jo tinc... I compro la idea d'un dia lliure, però és que no és suficient. O sigui, és la fira de Calella. Ha de ser sempre. I és el que ha dit ell. Va començar, sempre ens introdueixen les coses així. S'ha de pagar 3 euros perquè entres en el sorteig d'una cosa. O ara s'ha de pagar perquè necessitem l'emergència aquesta. Però després, quan l'emergència desapareix o quan el cotxe desapareix, els diners segueixen quedant allà.
Jo dic una altra cosa.
Això estic d'acord. Sí. Afegiria una cosa. Oblidem una qüestió, que una part d'aquests actes, per exemple, un dels concerts, és a benefici de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
Que és el de Prius, no?
Exacte. Jo t'estic dient que Banyoles en cobraran 14 euros.
Però valia 10 euros el concert, em sembla. Tampoc no era una quantitat.
No,
que per anar a veure una orquestra, en aquest cas...
Per el que diu ell, a Banyoles no organitza l'Ajuntament la Festa Major. organitza una, no sé,
una comissió de festes.
Una comissió de festes, no sé què. Com resulta molt, que aquests ho fan pagar tot, se'l respirar, eh? Per què? Perquè si juguen els seus calés.
Bon, hi ha molts aquí... pobles que organitzen les comissions de festes, les festes sí, majors. Sí.
Bueno, jo parlo de Banyoles, concretament, molts. Perquè ho sé segur. Mm. Ara, aquesta gent, què passa? Que arrisquen els seus diners. Llavors diuen, home, almenys i estic segur que n'hi hem d'afegir, o que l'Ajuntament, segur, l'Ajuntament no hi ha, però segur que dona una subvenció generosa, segur. Però la gent s'ha d'acostumar que hi ha coses que no poden ser de franc, perquè, no la, perquè la vaca no don per tant, no don per més.
Ja, però la fira, per exemple, que la és el que comentava el Xavier, no podria ser de franc, la fira?
Esclar que podria ser, no passaria res, no, eh? Escolta,
no passaria res.
No,
doncs aleshores...
L'Ajuntament, home, però es faltarien per una altra cosa.
Ja.
Això és qüestió de prioritats. Escolta, aviam, jo m'emprenya molt com els jubilats tenen de pagar no sé, un 5% de les medicines. No, no sé com és, com paguen, no sé. Com paguem, vaja. No ho sé. Però vull dir que tot això no hi ha discussió. Però amb això sempre hi haurà discussió. Si això val la pena que sigui d'allò, i el poble... Escolta, al poble hi ha coses que sàpiga que són de franc i coses que no. I que no tindrà mai tot de franc, perquè no hi ha diners per tant.
Traiem l'entrada d'un any i veiem què passa amb l'assistència.
Ah, vale.
I l'any que ve decidim.
Sí, sí, no, tot
sí, tu creus que si no es cobrés entrada hi hauria més gent?
Jo segurament.
No.
Sí.
Jo no
en tinc dubte. Una cosa és per això, aclarir, perquè en un moment en Xavier em sembla que ha volgut dir, ho ha dit pagar 3 euros cada dia, no, l'entrada val per tots els dies.
Sí,
sí, sí, no,
en
no,
tot cas dir... paga 75 cèntims cada dia.
Sí, 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 no, volia dir 3 euros. L'he pagat aquest any.
Entrada única.
Sí, 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 sí.
No us han donat entrades?
Nosaltres rebutgem qualsevol privilegi. Com he dit abans de pujar al balcó, rebutgem qualsevol privilegi, qualsevol regal. També ens han regalat una samarreta, que tampoc la volem. Si
el
volem
pin
una samarreta,
tampoc, no? Vam veure que el pin
nosaltres.
Tampoc.
El pin al balcó no és cap privilegi.
Jo crec que sí.
No, jo crec que no.
Jo només veig en el balcó autoritats. Autoritats i familiars de les autoritats.
Ah, això sí.
I familiars de les autoritats. Per tant, poder pujar en un balcó on jo no hi he estat cap vegada, on no hi he estat convidat cap vegada.
És que el poble no hi cap.
I ja, és aquest el tema. Com el poble no hi cap, tots a la plaça. I el pregoner, pregonera, a dalt. Que és
a dir, en aquest cas, el qui fa el pregó al balcó, però tot, les altres persones a baix.
El pregó al balcó, perquè és
perquè
un
tema de, veure,
de visibilitat.
No?
Ah, clar, és un tema de visibilitat. Uh-huh. I hi ha un tècnic que ha portat això, no? Hi ha un tècnic que està pendent d'aquella persona, que no li falti res, que el que calgui. Aquella persona pot estar allà, és el suport de l'Ajuntament. Però tots els altres, la representativitat de l'Ajuntament és el que hem dit, som tots els grups municipals.
I el brindis, però també.
Representem a tots els... o sigui, a tota la pluralitat del poble. Tota la pluralitat del poble a baix, on està el poble, la festa major es fa a la plaça, no a la... d'això. Per això hem tret els lemes de que en el balcó no s'hi pot ballar, que en el balcó no hi ha espai, que els gegants des del balcó no són tan gegants perquè no són tan alts, els nens quan miren un gegant des de terra i miren cap amunt, el veuen gegant. Si tu el veus des del balcó de l'Ajuntament, no és el mateix.
És la perspectiva del poder.
Sí.
No, amb això et dono la raó, és a dir, i aquí sí que hi ha l'actitud, aquella actitud personal de dir, des de diguem, els dirigents, de dir, d'acord amb que hi hagi un pregó, etcètera, etcètera, que jo això sempre ho he posat, en dubte, no? Vull dir que la festa major entenc que és una altra cosa, que no és un acte de lluïment com ara ho sol ser un pregó, però que deixaria de ser-ho si el poble estés tot junt, de l'últim o el primer. Estic d'acord.
Sí, senyor.
Però jo el que et dic és també una altra cosa. I ara diré el que sé. Fa exactament mitja hora que estem parlant de la festa major.
Mm.
Jo, la veritat...
Ja en tens prou.
No, és important al món. Home, estem parlant del CNI català, encara no l'OCDR, la
ja, però sempre intentem prioritzar la informació.
La Marina de Catalunya invadint el Parlament. Vull dir, esclar, com sento aquestes coses importants.
Ja, però en el poble...
A l'hospital li falten d'allò. I tu, fa mitja hora que estem parlant de la
fira... Home, no em renyis.
Tot és rei.
Home, que comencem de la temporada.
Com sempre.
T'enllorava i no saps què ni que
va. Teniu una relació que sempre t'ho esguerro.
Sí, no, a
veure, estem en una...
Digues, Quim.
Jo entenc que hi ha coses...
Escolta, quan vulgueu canviar de tema, canvieu, eh?
Importantíssimes.
Que quan vulgueu canviar de tema, passem pàgina.
Però a veure, estem en una tertúlia local.
Local, exactament.
I de la mateixa manera que podia haver derivat cap a una altra banda, ha derivat o iniciat per aquesta, a mi sembla, també aquesta com una altra, no? Vull dir, no...
No, home, a mi m'ha semblat adequat començar parlant d'això perquè tenim a tocar,
tenim la nostra. I tots tenim una mica de raó.
Digues, ha ocorrido, tantes coses en tres meses des que fue que nos dejemos.
Sí,
ha sido un verano, tema de cambio climático, el tema de la violencia de género, el tema de las inundaciones que ha habido, el tema de la carne infectada, yo qué sé. Que
bueno, y,
y luego aquí en Calella, evidentemente, ha habido algunos temas
pues venga, va, canviem de
prioritarios
tema.
Y importantes.
Canviem, passem pàgina. Manuel, entonces, quins temes?
Por ejemplo, tú has hecho mención antes de lo de la pancarta, ¿no?
Sí.
Que si cambios aquí, para arriba, para abajo y tal. Yo tengo una opinión muy personal.
El tema de la pancarta que, de l'Ajuntament, de Llibertat Tres Polítics.
Yo creo que estando de acuerdo, ¿vale?, con lo que se dice la pancarta, lo he dicho públicamente más de una vez, me gustaría, como otros municipios, pues ver una pancarta que ponga en defensa de las pensiones dignas o de la sanidad pública, etcétera, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo en lo que significa el contexto, ¿no? Porque ya no entiendo lo que ha estado pasando. Han quitado pancartas, la bandera, para aquí, para allá. Ha pasado cosas muy raras, ¿no? Pero yo creo que aparte de todo lo que ha pasado más en contexto, más el tema del clima y todas estas cosas, yo creo que estamos todavía padeciendo una situación complicada con el tema de los MENAs, que esto me veo obligado a decirlo. Evidentemente, al muy envenenar a las asociaciones de vecinos, este problema no es fácil para nosotros. Políticamente es fácil que un partido político, porque no lo pone en ningún programa, ¿no? Dice, no, yo me puedo definir en esto o en lo otro. Pero las asociaciones de vecinos es complicado, lo estamos viendo en Barcelona, tema de la inseguridad, tema de las patrullas vecinales, tema de la asociación de vecinos de Raval, Trinidad Bella, en Barceloneta, el cual tengo yo contacto y además he estado en alguna asamblea en este verano, he ido a alguna asamblea de ellos, ¿no? Porque me han convidado y he ido para hablar.
Pero el tema dels menes ja està com més desencallat, no?
Sí, però ha sido muy complicado porque también...
Bueno, hi ha gent, Manuel, hem de dir que hi ha gent que ja ha sucat molt de pa, amb el tema aquest.
Ha conllevado, sí, pero claro, cuando tú... Si tú vas a ver una película cada tres meses, te acordarás o no. Pero yo, este que está hablando, lo siento mucho, pero vivo en la plaza Lluís Gallar. He estado sentado tarde tras tarde, hora tras hora. Te puedo decir hasta lo que mide cada uno de ellos y la cara de cada uno de ellos, y digo claramente, y que a mí nadie me haga la demagogia, ni admito lecciones de racismo, no racismo, ni nada, porque yo he trabajado con el tema de integración y demás. Y además
¿Qué vols dir, Manuel?
Quiero decir que es muy fácil ponerse, si yo vivo en la calle Iglesia... puedo tener una opinión, pero cuando tú te sientas en esa silla...
¿Y tú qué has visto?
He visto demasiado.
¿Qué es demasiado?
Demasiado malo.
Sí, pero malo.
Pero los chicos malos.
Entonces, no,
los chicos malos.
Digo, ha sido un ambiente. Entonces yo, a ver, y que luego encima...
Pero Manuel, luego encima, Manuel,
he tenido
Manuel,
que decir que es una percepción. Que se me diga a mí que es una percepción.
Manuel... Pero,
el que está hablando...
Pero respóndeme lo que te estoy preguntando. Sí. ¿Qué has visto? ¿Que los chicos son malos? Bueno, es lo que estás diciendo.
Vamos a ver, el que conoce... Yo llevo 5 años.
Pero respóndeme. Espera,
no, si te voy a responder. El que conoce la plaza Lluís Gallar...
Sí.
¿Vale?
Final del carrer Bruguera.
Vale. Sabe, yo llevo 5 años. Y en 5 años el cambio que ha habido en 3 meses ha sido radical. De grupos de chavales jugando a baloncesto,
seguramente.
De los abuelos con los nietecitos, tal, jugando a pelota, viendo cómo los niños jugaban a pelota y otros jugaban a baloncesto.
Pero
y no,
Manuel,
pasaba nada.
¿Dónde quieres ir a parar? Dímelo.
Quiero ir a parar que ha sido insostenible.
Vale.
Y que se me diga directamente que es una percepción.
¿Pero por qué? Porque se comportaban mal, es lo que estás diciendo.
Ha sigut com tu dius. Ara bé. Per què s'ha produït aquesta situació?
Aquest és el tema.
Clar, perquè d'una manera imprevista i sobtada, al mes de juny, no sé quan va ser exactament...
Ah, fue en mayo, al final de mayo.
Al final de maig es presenten
a Calella... Se ocultó porque había elecciones.
Es presenten a Calella 60 nanos problemàtics que ningú sap d'on baixen, a Catalunya 4.000, i per què si l'any passat hi van haver-hi els que hi van haver-hi, que no sé, centenars, de cop n'hi ha 4.000? Potser que és que ha canviat Andalusia un govern? No ho sé, és que et trobes amb situacions sobre la taula...
Totalment, totalment.
I, no, a més, jo també crec que són difícils, restrictives, sí. I que l'Ajuntament les té que aturejar perquè se la troba d'avui per avui.
No, però això és el que no estic d'acord.
I dins de tot...
Què ha passat a la ciutat de una, no vull dir la ciutat concreta, no?
Rubí,
que,
per exemple.
No, en un barri ja complicat que té aquesta, aquesta ciutat, quería enviarle el grup de nena, de menes. I ha dit l'alcalde, no. I l'alcalde aquest és... No, ¿verdad que no?
Ya,
que, a ver, es que ha creado...
Sí, pero estamos mezclando la conversación, Manolo, porque Lluís te está diciendo que seguramente el problema no viene de que un alcalde diga sí, déjame acabar, por favor. Es, no ve de que un alcalde digui sí o no, vull els menes o no, sinó... que realment hi ha hagut una distribució no equitativa dels MENA a tota Espanya, dels menors estrangers no acompanyats a tota Espanya. I Catalunya, Catalunya curiosament, hi ha tocat el major grup de menors estrangers no acompanyats aquí. I segueixo amb una coseta. Inseguretat, sempre fem servir la paraula inseguretat, i és correcte, perquè... segurament estem més insegurs que abans, però no estem més insegurs perquè hi hagi menors estrangers no acompanyats, estem més insegurs perquè hi ha més pobresa. Quan hi ha més pobresa, aquests nois són pobres, no tenen res, no tenen, però pobres, i no parlo econòmicament, parlo socialment, parlo familiarment.
I emocionalment.
Emocionalment, familiarment, sí, o sigui, el seu grup d'amics són nens petits, i el que sí que és fàcil de saber què hay que hacer és que hay que acoger. Acoger, seguro que hay que acoger. Eso no hay que planteárselo. Hay que plantearse por qué en Calella... Claro, ¿cómo? Lo que pasa es que la situación ha sido insostenible porque ha sido una situación de emergencia. Como cualquier situación de emergencia, a principio es un shock, pero hay que gestionarlo.
Acceptant que hi ha hagut un mal ambient i més en una determinada zona, també penso que hem torejat el toro relativament, amb una relativa dignitat a Calella.
Sí,
a mi, me gusta mala palabra de convivencia. O sea, la obligación nuestra del movimiento veïnal es como buscamos el equilibrio entre el derecho de los jóvenes, que nosotros apoyamos totalmente, ¿vale? Y otra cosa es el derecho de ese vecino a ese civismo y a esa convivencia.
Sí,
entonces ese equilibrio desde el movimiento veïnal es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Yo dije hace mucho tiempo que el problema básico pasa de fondo es la ley de extranjería que se hace en la etapa de Rajoy, y luego cómo la Comunidad Europea y los distintos gobiernos no han sido capaces de coordinar estos grupos, estos chavales, cómo lo hacemos formación profesional, cómo lo integramos,
la Generalitat,
i esto no ha sido posible.
La Generalitat i l'Ajuntament de Calella, que es va trobar amb la patacada al mes de juny, pues ara se'n quedaran 8 dins de les possibilitats i dels pressupostos de la Generalitat, es reparteixen aquestes 60 persones, se'n queden 8 a Calella, a mi em consta que a Palafolls s'enviarà un pis amb 8, d'alguna manera pues es mira d'acomodar-lo.
Que vas haver de passar com poguessis.
D'avui per avui, és que l'alcalde de Rubí va dir
situació
que no. Però, sí, però jo penso que l'alcaldessa de Calella no va tenir temps ni a dir que no.
No, se'ls va trobar en 12 hores. Alcalde Rei.
A veure, jo diria dues coses. Una, vull dir, em penso que ens ha de quedar clar a tots, o tres, vaja. Una, que ens ha de quedar clar a tots que el tema de l'acolliment l'hem de fer. Són una gent amb unes necessitats com en van tenir els nostres exiliats fa 70 anys.
No, i com van venir mig Andalusia...
El micro per ella.
Exactament, és a dir, aquest és un tema, el tema d'acolliment ha de tirar endavant.
Això és lògic.
En segon lloc, voldria dir que, clar, aquí hi ha una mesura, en un plat de la balança podem posar la inseguretat que diu ell, però en aquest mateix plat de la balança, a lo millor aquesta inseguretat també forma part de la percepció individual. Però per l'altra part, a l'altra part de la balança, jo hi posaria, perquè el meu fill hi col·labora i sé de què va en aquests moments, que 20 o 25 d'aquests nanos estan ajudant l'Associació d'Amics i Voluntaris del Parc de Calella, ajudant i arreglant les coses a dintre del Parc de Calella. Uh-huh. I després... Que tot
de fet, em sembla que és el grup de Calella en Comú que vol crear com una escola... taller, no?
Fins aquí no sé alguna cosa. Però sí. Vull dir, aquest, i una altra cosa, encara que, vull dir, el senyor García ha estat molt prudent i no ha sigut gens demagògic, explicant, no, estic d'acord, vull dir, perquè ha situat el tema on te'l havies de situar.
Perquè per nosaltres és molt complicat.
Però clar, i a més que ell hi viuen allà.
Exacte. I allà no, també hi ha gent que crida. Però el que vull dir és una cosa, sí que hi ha hagut molta demagògia. I en canvi, en el meu cas, sí que posaré noms i cognoms com a mínim de poblacions. L'actitud de l'alcaldessa de Rubí entenc que és absolutament impresentable, però superada de llarg encara per l'actitud de l'alcalde de Badalona, que envia un tuit dient feliciteu-me que m'he tret els menes de sobre.
Que suposo que és el que deia el Manu García, no? Te referies a Badalona, no?
Lo que pasa es que yo no...
Per cert, PSC.
Como yo conozco el tema, no quería entrar. Es decir, para que el pastor, que lo conozco desde que era...
De las ovejas.
Vale. Diga eso es que precisamente el barrio del Remei colinda con el barrio del San Roque.
Sí, però estarem d'acord que aquestes declaracions són poc afortunades.
Sí, però lo hace después de hacer una asamblea con 400 vecinos en la Asociación de Vecinos del Remei. Yeah. Y lo cual él simplemente tiene la opción de decirle a la Generalitat, oiga, miren ustedes, mire qué problemón tengo ya aquí y ahora solo falta que ustedes me envíen a mí que... más problemas.
Sí, pero no cal dímelo si se cae de encima.
Que, sí que el error que comete es de la forma que lo dice. Sí. Pero después al final...
No, fíjate,
le
no
mete...
No sé si es un error o es una manera de hablar que va intrínseca en este tipo de personas. Bueno, no sé, porque...
Es rarillo,
decir
¿no?
Eso, decir eso sí. Es muy pero tú, fíjate, feo, son menores.
Le meten un voto de censura el martes este, en el pleno.
¿Toma?
No, el martes pasado, uh-huh. por las declaraciones, se no lo mete extraño. Los grupos de la oposición, claro. Pues al final, pues todo, hasta en común y tal, pude en común y tal, han tenido que echarle el cable, porque si no, se quedaba en minoría. Entonces, pero le han pegado el repaso, sí que es cierto que pude en común, le ha dicho, bueno, mamá, pero tú, eso no se puede, nosotros somos, Badalona es una ciudad acogedora, pero... solidaria, dinámica y tal. Pero bueno, fue la forma, pero yo como sé... Como sé por què passó i en el contexto que él hace aquella misma declaració...
Segurament que hi haurà motius, era però...
Però
la manera de comunicar-ho, francament...
Motius per parlar d'aquesta manera no n'hi ha.
No.
Per parlar de la temporada...
L'ha reconocido.
Yo
le envié un WhatsApp y me contestó, me dijo, sí, Manolo, es verdad. Digo, hombre, tío, vamos, has metido la gamba.
Una persona acollidora, Manolo, no hauria de rectificar mai, perquè ja no li sortirien aquestes paraules. Mai em sortirien aquestes paraules. Segurament mai us sortirien aquestes estas paraules de dir me'ls he tret de sobre
en l'ambient de l'assemblea però era l'ambient de l'assemblea con los vecinos allí oh pastor, l'alcalde
no està preparat doncs
és joven tiene que aprender
per ella el micro t'hauré de posar un micro de com la Madonna ja t'ho he dit la temporada passada
si es podràs ballar
si podràs moure
jo el que dic és una cosa aquestes paraules que són molt maldites. Si els hagués dit el senyor García Albiol... No! El mateix. Ja, però llavors mateix. Que les paraules d'un alcalde socialista es puguin confondre per unes que deien García Albiol, a mi...
Que trist, Que trist, sí. Sembla que s'ajunten els colors, sí. Els vermells i els blaus s'ajunten molt,
Perdonem, penseu que Badalona, a García Albiol va tenir majoria absoluta, Això al cap,
Si ja ho diuen, hi ha un company d'aquí de Calella que ja ho diu molt, que el PSC cada cop és més blau, O sigui, és més de dretes,
A Calella també, Xavier?
A Calella també.
Sí, però bueno, jo...
Bueno, senyors, ho hem de deixar aquí. Déu-n'hi-do, no?
Digamos que cada vez es menos social.
Demà ve l'alcaldessa.
Digue-li que menys màrqueting i més gestió.
Jo li haig de dir jo? Li he de dir jo?
Sònia, jo parlant de màrqueting, 10 segons només.
Digue'l, Xavier, i tant.
Com és la primera vegada que em convidàveu, parlant de màrqueting, he portat un got.
Ho he vist?
Del que he begut. És una xorradeta, però te'l volia regalar, li volia regalar el programa de la ciutat, que sí, està utilitzat, però és que és d'això del que es tracta.
De reutilitzar. Sí, senyor,
igual que ha sortit a Ràdio Calella Televisió aquesta setmana, dues notícies del Consell Comarcal que aprofita per reduir la despesa de plàstic en els seus plens i aprofito per regalar-te'l.
Doncs ho acceptem.
Ara, en aquests moments, em sento poble. M'agradaria que hi hagués un got per cada.
Bueno, Josep Maria Parella, aquí
el rei. Escolta, el dia que em convidis a casa teva, te'l regalo.
No.
Però és que ja m'ha convidat a casa seva.
Ja et dic jo que en tindrem per tots.
Una queixa.
Molt ràpidament.
Una queixa, sí, aquesta tertúlia hi ha poques dones.
Sí.
Ja estic jo només.
I si ens podem criar nosaltres...
Però tu no saps ja el que costa portar homes.
Però mana molt, eh? Fixa't que m'està mitja hora amb el seu tema.
I fa poc n'hi havia un altre.
Exacte.
A les 12 nos seguimos viendo los pensionistas en la plaza de l'Iglesia.
Lluís Matas, Manu García, Xavier Nogués. Espero que t'hagis trobat a gust. I dilluns que ve... Quim Rei, parella. Parella. No m'escoltes, eh? Vinga, fins dilluns.
Felicitacions a l'audiència.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Vine a jugar al pàdel. El pots practicar davant la platja, a les instal·lacions del Pàdel Calella Esport. Pàdel Calella, lloguer de pistes i escola de pàdel infantil i adults, base i competició. El Pàdel Calella disposa de terrassa, bar, restaurant i pàrquing gratuït per a clients. I atenció, del 18 al 20 d'octubre, torneig 8è aniversari, categories masculí, femení i mixta. Diumenge 13 d'octubre es faran partits classificatoris. Més informació a les xarxes socials. Vine a jugar al pàdel. Pàdel Calella, passeig marítim, Riarany dels Frares. Una vegada més arriben els cursos gratuïts a InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Photoshop, curs subvencionat al 100%. Places limitades. Informa't de dies i horaris a InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es. Curs de Photoshop a InLingua. Curs totalment gratuït, amb el suport de Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. La botiga Terranova CNC 123 de Calella estarà tancada i us comuniquem que per donar un millor servei us atendrem a la botiga de Pineda de Mar, al carrer Garbí 66, amb tots els productes i serveis. Moltes gràcies per la vostra confiança.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili. T'esperem a Terranova CNC 27. Ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @ Ràdio Calella TV. A Facebook, clic que m'agrada.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Recte final de la ciutat d'avui. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Què tal, Sònia?
Bé, bé, amb ganes ja de començar la temporada a la ciutat i amb l'avanç de l'informatiu de la...
I a la ràdio tot en marxa, eh?
Sí, i tant, tot en marxa. Sí, sí.
Doncs, mira, avui a l'informatiu parlarem de l'obertura de l'Espai Jove. Es farà aquest divendres. Han preparat, doncs, una festa amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Serà aquest divendres a la tarda. Recordem-ho que és un espai, doncs, adreçat als joves, amb serveis pels joves i amb una utilitat, doncs, que han sigut els mateixos joves que han decidit, eh? Es va fer un procés d'aportació d'idees que s'ha tingut en compte a l'hora de pensar com serà aquest espai, que recordem-ho, està a l'edifici rehabilitat de Can Saleta, de l'Hostal Vell. Això serà aquest divendres. Avui també parlarem d'un nou programa de caminades saludables que en aquest cas impulsa el CAP de Calella, que ha rebut el suport de l'àrea d'esports i de salut de l'Ajuntament de Calella. Són caminades adreçades a tota la població, caminades, doncs, fàcils, entre cometes, podríem dir, de 3 a 5 quilòmetres, aproximadament. S'ha pensat en un cicle de 10 caminades que començaran aquest dijous a les 9 del matí, amb sortida des del CAP de Calella. Són gratuïtes, no cal inscripció prèvia. I, vaja, amb el que es pretén això és, evidentment, fomentar, doncs, l'activitat física, però també crear espais de socialització pensant amb aquelles persones que pateixen el que s'anomena l'aïllament social, és a dir, que estan soles i no pas per voluntat pròpia. Aquest és un dels objectius del Pla de Salut que ara mateix hi ha vigent al país i al qual s'agafa doncs, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per implementar aquesta nova activitat, que tindrà premi, que donarà premi a la constància, als participants més constants, doncs entre ells es farà el sorteig d'una cistella de productes de casa Ametller. Comencen aquest dijous i n'hi haurà un total de 10. És una mica de prova pilot per veure com, quina és la resposta que se n'obté de tot plegat. Avui també ens farem ressò de les informacions doncs, que ha donat el teu programa a l'alcalde de Pineda sobre l'incendi que va tenir lloc ahir en un habitatge de Pineda de Mar, en un segon pis d'un bloc doncs, que dona la carretera Nacional 2. L'alcalde de Pineda doncs, ha confirmat que el foc s'hauria originat en el sofà de l'immoble i que la fumarera doncs, hauria pujat fins a la part superior de l'habitatge i que això hauria provocat la intoxicació doncs, d'algunes de les 5 persones que van resultar ferides. La més greu seria el menor de 5 anys, que va ser un dels que van ser traslladats en helicòpter, evacuats i traslladats en helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Crec que agafo les paraules de l'alcalde, que ha dit que tot va quedar en un gran ensurt, ensurt, però en definitiva un ensurt, perquè l'afectació doncs, més important seria la intoxicació per fum, tot i que la persona adulta, la dona, doncs, també hauria patit algunes cremades. Un incendi que, doncs, que va generar molta expectació.
Moltíssima.
Pels efectius d'emergències que es van desplaçar fins al lloc del temps, la qual cosa va provocar retencions a la carretera Nacional 2 i que és el motiu pel qual ahir al matí ens vam despertar aquí a la zona doncs, amb diversos helicòpters sobrevolant. Helicòpters doncs, que van ser els encarregats de traslladar els ferits. I avui a l'informatiu, Sònia, acabo amb això.
Sí?
Coneixerem el cas de la Luz, una gosseta que va ser rescatada per una veïna de Pineda. Va rescatar la gosseta i a tots els seus cadells i ara busquen famílies doncs, adoptives. Ens farem ressò del seu cas, també.
Molt bé, a la una més.
Gràcies.
Gràcies, Dolors. I acabem amb la música de John Lennon. Avui fa anys que Lennon rebia l'estrella en el passeig de la fama de Hollywood. Era el 30 de setembre del 88. Demà tornem a les 10, a més ciutat. Adéu-siau.